El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui en el programa volem parlar de temes ben diversos. Quant costa, per exemple, avui en dia tenir un fill? I pensem que això ho estem calculant de manera individual. Ja us dic que arriba gairebé als 1.000 euros, sense comptar, òbviament, altres despeses. Però i si això ho multipliquem per 2 o per 3? Perquè, clar, no tots són fills únics. Llavors, els gastos, les despeses, es multipliquen. Avui en dia, això cada cop és més car. I ara volem parlar del cost de la criança a Catalunya, que ha arribat a una mitjana mensual de 938 euros per infant aquest any 2024, un 15% més que el 2022, segons un informe de Save the Children. Amb aquesta xifra ens convertim en el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals. Un augment, el del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa al subministrament de la llar i l'alimentació. Sobre el tema, perquè ens expliqui ben bé això, en parlem amb l'Ona Lorda Roura, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills i filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament, aquest factor socioeconòmic el qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los, i també fa que moltes famílies es trobin en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys, la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills per dona i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, en dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part doncs també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem llavors d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. Ara parlaves d'aquestes condicions, no? on viuen hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no? Les famílies, en aquest cas, monomarentals, doncs encara tenen més risc i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem, les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%. És a dir, que les famílies, normalment encapçalades per dones, estan en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és del 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cost associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, mòbils, ordinadors, etc., que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Aquest és, de fet, el tercer informe, no la tercera edició de l'informe al cost de la criança realitzat per vosaltres, no, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Per què es va fer aquest primer informe? Es pensava que ja la cosa s'encaminaria cap a malament? En quin moment vau decidir, doncs, començar a estudiar això?
Bueno, nosaltres com a organització que treballem a Catalunya ens interessa molt tenir una fotografia i una radiografia de la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya. El 2018 ja vam començar a detectar que moltes famílies tenien greus problemes per assumir el cost de la criança dels fills i les filles i veiem que uns anys després la situació continua igual perquè ara mateix no hi ha suficient inversió pública en la criança. Aquí a Espanya només inverteix un 1,3% del PIB en infància, mentre que als altres països de la Unió Europea la mitjana és del 2,3%. És a dir, que hi ha una manca de polítiques públiques enfocades a cuidar les famílies, a que puguin tenir fills i filles i que aquests nens i nenes visquin de forma digna. I és un problema estructural tant a Catalunya com a Espanya. Ara mateix som el segon país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més elevada d'entre tots aquests països, per després de Romania. I el que és curiós és que hi ha països amb un PIB més baix que el nostre, com per exemple Polònia, però tenen una taxa de pobresa infantil molt més baixa que la nostra, és a dir, que alguna cosa estem fent malament. I en aquest sentit nosaltres proposem la implementació d'una prestació universal de criança que ajudi les famílies a assumir el cost d'aquesta despesa.
Exacte, per això mateix t'anava a preguntar, no, per aquestes propostes, això que demaneu i que reclameu un cop heu fet aquest informe, què és el que voleu? Perquè acabeu l'informe realment amb una crida, no?
Sí, efectivament, nosaltres com a organització tenim diverses propostes. La fonamental seria implementar aquesta prestació universal d'ajuda a la criança, ja que som un dels pocs països de la Unió Europea que no compta amb aquesta ajuda i que seria d'uns 200 euros mensuals per poder ajudar les famílies a cobrir una petita part de la despesa associada a criar fills i filles. és un tema que s'està treballant també a nivell estatal amb el Ministeri de Drets Socials i que esperem que sigui una mesura que acabi arribant al nostre país.
Mm-hmm.
També és fonamental tot el tema de l'habitatge, és a dir, centralitzar polítiques en aquest sentit, perquè veiem, com he dit abans, que és un factor d'exclusió social i que s'ha d'invertir en habitatge de protecció oficial, habitatge públic, prioritzar famílies amb infants i també redissenyar tot el que són les ajudes que ja tenim, que ara mateix no arriben als nens i nenes, com per exemple la renda garantida de ciutadania, que només arriba al 10% dels nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
Mm-hmm. I tenint en compte que veu fer aquest informe, com ara comentaves, no?, quan veieu que la situació es descontrolava una mica, no?, que era augmentava considerablement, no?, aquest percentatge de despeses per infants aquí a Catalunya, com veieu que serà d'aquí uns anys? Continuarem anant a pitjor, en aquest cas?
Bé, si no canvien les polítiques públiques enfocades a la protecció de la infància i no es fa una inversió més elevada en protegir aquesta infància, no veiem que canvi la cosa, perquè si mirem els últims 15 o 20 anys, que no s'han pres mesures contundents, hem vist que la pobresa infantil aquí a Catalunya s'estanca, que és estructural. És a dir, fins que no s'adoptin mesures molt específiques i focalitzades en la infància i s'inverteixin més recursos, no veiem que el cost de la criança disminueixi, ni tampoc veiem que menys famílies es trobin en situació de pobresa.
Mm-hmm. Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de polítiques d'infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
La generació sandwich es refereix a les persones d'entre 40 i 65 anys que han de cuidar tant els seus fills com també els seus pares grans, la qual cosa afecta significativament la seva salut i economia. A Catalunya, unes 60.000 persones formen part d'aquest grup, de les quals el 66% són dones, la immensa majoria. Aquestes persones dediquen més de 52 hores setmanals a les cures, a més de les seves responsabilitats laborals, i l'impacte econòmic d'aquestes cures informals representa un 4,1% del PIB català, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona i Suara Cooperativa. Les dones són les més afectades, com dèiem, experimentant aquests alts nivells de cansament i també de depressió. I és que l'envelliment de la població és un altre d'aquests factors crítics. Per al 2050 s'estima que el 30% de la població catalana serà major de 64 anys, la qual cosa implicarà una major demanda d'aquestes cures, la qual cosa podria elevar la despesa pública fins a un 6% del PIB. La situació exigeix un canvi estructural urgent en el sistema de cures, ja que l'actual està, diuen, infrafinançat i les ajudes públiques són insuficients. Les dones, com dèiem, les majorment afectades, descriuen que és una situació d'esgotament físic i mental el fet d'intentar equilibrar la vida familiar, la laboral i, a sobre, també la de les cures. La falta d'un sistema de suport adequat, tant social com també econòmic, agreuja aquesta situació, deixant a les cuidadores en una posició de gran vulnerabilitat. Avui, sobre tot aquest tema, volem parlar amb la Carme Poveda, que és cap d'anàlisi econòmic de la Cambra de Comerç de Barcelona i també economista especialitzada en l'anàlisi econòmic i en les polítiques públiques amb vocació de docent, que exerceix, per cert, a la UAB. En parlem amb ella. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema força complex, no? Dones, majoritàriament, no?, que entre la franja de 40 i 64 anys han de fer-se càrrec també de les cures dels pares i també dels fills. O sigui, parlem d'aquest sàndwich perquè bàsicament estan al mig, no?, i no tenen sortida, diguem.
Clar, evidentment, l'estudi el que vol és posar de relleu una realitat moltes vegades amagada, no?, que les famílies estan patint i solucionant de forma interna, i el que volem és visibilitzar aquesta realitat per compartir aquesta responsabilitat de cures amb el sector públic i amb tota la societat, no? La generació sàndwich, com deies, són fills i filles de 45 a 64 anys que la majoria treballen i que, a més, han de cuidar els fills i els pares. Clar, aquesta realitat cada vegada és més estressant perquè les dones treballen. A principis de segle, les dones de 45 a 64 anys treballaven aproximadament el 50%. Avui són gairebé el 90%. És a dir, aquesta realitat social, la incorporació de la dona al mercat laboral, ha tingut com a contrapartida un canvi en l'organització i la distribució de les cures a nivell social. I és per això que ens trobem amb aquesta realitat que moltes dones doncs, pateixen a nivells d'estrès elevats, pateixen pèrdua de salut, pateixen estrès, pateixen depressió, i tota aquesta realitat l'hem de posar de manifest, l'hem de fer pública, per entre tots i totes buscar una solució diferent a la distribució de les cures entre el sector públic, el sector privat i la societat en general.
Uh-huh. I amb el pas dels anys, no? com passarà segurament, no? I com s'estima que passi el 2050, per exemple, aquesta situació encara s'agreujarà molt més.
Clar, efectivament. D'aquí al 2050, la població de més de 80 anys, que és la que majoritàriament necessita atenció de dependència, es duplicarà. Si actualment el pressupost a Catalunya en dependència és 1.400 milions d'euros i ja és insuficient, veient les llistes d'espera que hi ha per obtenir resposta a peticions de dependència, imagineu l'any 2050, no? Doncs el que hem calculat és l'impacte en el pressupost. Només per l'efecte de l'envelliment, el canvi demogràfic, la despesa hauria d'augmentar 2,5 vegades. S'hauria de multiplicar per 2,5. Però si a sobre hi afegim un increment de la despesa per persona dependent, que és el que correspondria segons la situació que tenim actualment, aquest pressupost es multiplicaria per 4 vegades. És a dir, és una crida d'atenció important de cara als governs d'aquesta necessitat de més despesa en dependència que ja és present avui, però que serà més greu en el futur i que hem de posar una resposta, donar una solució, perquè no podem tornar a fer dependre tota la responsabilitat de les cures de les persones grans sobre les famílies i especialment sobre els fills i filles cada vegada que tenen doncs, més responsabilitats en el mercat laboral.
Uh-huh. I quines serien aquestes situacions, solucions? Perdó.
Doncs apuntem diverses. En primer lloc, calen més mesures de suport per a les persones cuidadores, perquè puguin gestionar aquesta situació amb suport emocional i també amb suport de persones especialistes, perquè moltes vegades les dones s'enfronten a les cures sense també tenir un coneixement de com s'ha de cuidar a persones malaltes, estem pensant també en malalties mentals. Per altra banda, cal una major corresponsabilitat dels homes perquè no recaigui la responsabilitat de les cures únicament sobre les dones. Cal un major suport de les administracions públiques, un suport econòmic, evidentment, i també cal un canvi de mentalitat a les empreses, en els departaments de recursos humans, perquè s'associa tot el que és beneficis de la conciliació cap a tenir conciliació amb les cures de nens petits i s'associa menys amb les cures de les persones grans. Llavors, això és una realitat que, òbviament, va canviant amb l'envelliment demogràfic i les empreses doncs, han de ser més flexibles a l'hora de concedir teletreball, flexibilitat d'hores, gosses d'hores, baixes, temporals, perquè aquestes persones que han de cuidar els pares puguin doncs, acompanyar els seus pares al metge, si estan ingressats, agafar-se uns dies de permisos, és a dir, crear tota una millora en la regulació laboral que ajudi aquestes empreses a conciliar el que és la cura de les persones grans amb la seva feina sense que hagin d'abandonar o de reduir o de fer excedències indefinides, perquè això sí que perjudica, òbviament, a mitjà i a termini la seva situació econòmica.
Mm-hmm. Clar, és que estem parlant d'una situació, no, en la que les dones ja actualment treballen, no, com passava anys enrere majoritàriament, no? A sobre han de fer-se càrrec de la situació familiar i també d'aquestes cures, no? La salut mental, en aquest cas, d'aquestes dones, com dèiem, no? Els alts nivells que experimenten de cansament i de depressió, també, no? Amb un 42%, fins i tot, és molt gran, no? I la situació és preocupant, també, de cara a elles, no? A nivell personal, ja diguem, també.
Clar, és que pensem que ha canviat molt la societat. Per una banda, es tenen menys fills. Per tant, les cures recauen sobre menys persones que es poden repartir aquesta responsabilitat. Per altra banda, les dones també han retardat l'edat de maternitat. Per tant, s'ajunta aquesta maternitat amb la cura dels pares. Per altra banda, la gent gran augmenta l'esperança de vida, viu més anys, i és unes cures de llarga durada, que no són comparables amb les cures dels fills, que tenen una durada més curta. Les cures dels pares poden ser molt llargues. Per altra banda, les dones treballen, com deia abans. Avui ja pràcticament el 90% de les dones en edat laboral treballen. Per tant, això afecta, òbviament, a com ens organitzen com a societat, no? I l'impacte que està tenint sobre les dones cuidadores és molt gran en termes de benestar físic i emocional. Com deies, el 42% reporten problemes de depressió pel fet de ser cuidadora, en comparació amb el 22% dels homes. I a més, un 15% de dones estan en tractament mèdic per aquest motiu. Totes aquestes qüestions estan sortint a la llum i és important que visibilitzem aquesta realitat que pateixen moltes dones i que hi posem solució per evitar que la situació sigui cada vegada més greu, atenent el que veiem amb l'evolució demogràfica.
Així és. Doncs, Carme Poveda, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquesta anàlisi, i esperem que la situació millori i ens doni temps a fer-ho abans del 2050, que és quan sembla ser que tot començarà a anar una mica pitjor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tinguem tot.
Volem parlar de que l'Associació de Consumidors Europeus ha denunciat les principals companyies de videojocs per estimular els menors a gastar diners en monedes virtuals en compres integrades dins dels jocs. L'acció arriba acompanyada de les denúncies també de 22 organitzacions de 17 països europeus, i entre les empreses denunciades hi ha les responsables de videojocs com, per exemple, Fortnite, Minecraft o Clash of Clans, entre d'altres. Les associacions denunciants, entre les quals es troben Asofin i la Federació de Consumidors i Usuaris, adverteixen contra aquestes pràctiques deslleials i afirmen que, de mitja, els nens europeus gasten uns 39 euros al mes. Avui sobre el tema volem parlar amb la coordinadora de voluntariat tecnològic de Cibervoluntaris, la Meritxell Torrents, perquè ens expliqui una mica com podem encaminar en quant a l'educació d'aquests nens per tal de que no es facin addictes a aquest tipus de videojocs. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mar.
Clar, quan tenim un fill o filla, no?, d'aquestes edats que es posen a jugar a videojocs, és gairebé inevitable, no?, que en certa manera doncs estigui una mica enganxat, que vulgui gastar-se una mica de diners en aquests videojocs. Com podem, per exemple, evitar que arribi fins a un cert punt a ser preocupant això?
Doncs mira, t'explico. Nosaltres, el que és la tasca de la nostra fundació, que bueno, per si no la coneixeu, és una fundació espanyola referent internacional amb voluntariat tecnològic, vale? Llavors, l'objectiu del que és la nostra fundació és eliminar la bretxa digital, vale? I per això des de 2001 ens dediquem doncs a formar de manera gratuïta en competències digitals, vale? En especial atenció a col·lectius vulnerables. Vale, llavors ho fem mitjançant una xarxa de més de 3.500 cibervoluntaris que sobretot treballen doncs, per educar en tecnologies i en com fer un ús segur d'aquestes eines, no?, tecnològiques. I bueno, nosaltres per la nostra part, sobretot en el que és el tema menors, el nostre principal objectiu és educar en com fer un ús conscient, segur i positiu a la tecnologia. Vale? Llavors, sobretot, creiem que el més important és donar un acompanyament al menor en les, bueno, en les diferents etapes, no?, que tenen, doncs, educant-los sobretot en l'ús que poden estar fent de la tecnologia en aquells moments. I, sobretot, creiem que el més important és també que ho comencin a aprendre, doncs, des d'abans de tenir el seu propi dispositiu. ¿Vale? És important, sobretot, llavors, educar i fer aquest acompanyament perquè puguin fer un ús positiu i segur de les tecnologies. No? Llavors, creiem que, sobretot, el més important és això, educar-los des d'un primer moment i que aprenguin també, doncs, sobretot la part positiva, que puguin treure el més positiu de l'ús de les tecnologies, no? Llavors, clar, nosaltres en aquest sentit tenim tota una sèrie de projectes educatius que van dirigits, doncs, a això, no? Sobretot es tracta de tallers formatius gratuïts perquè coneguin els entorns digitals en els que ells, doncs, es van movent i que coneguin, doncs, els riscos que poden existir, com prevenir-los, però també, sobretot, que coneguin de primera mà, doncs, eines i opcions que poden tenir de seguretat, no?, per protegir-se. Uh-huh. I bueno, en principi, en aquesta línia, ara mateix estem enfocats sobretot en un projecte que estem donant a terme ara mateix en tot el país, que es diu Campamento Digital. I doncs aquest campamento digital, sobretot del que tracta, bueno, es tracta d'un curs d'activitats extraescolars, ¿vale? És un programa gratuït que té 30 hores de formació en competències digitals dirigides a joves de 9 a 17 anys i sobretot el que busca és això, adaptar-se a cada edat, ¿vale? al que puguin estar visquent aquests menors a les tecnologies i ensenyar-los, doncs, a com fer aquest ús positiu, no?, del que és internet en general.
Uh-huh.
Llavors, bueno, sobretot tractem temes com poden ser la cerca d'informació, el disseny de contingut digital, però sobretot també la protecció de la privacitat i la gestió que fan d'aquest temps online, no? Uh-huh. O sigui, la gestió que fan en general de l'ús d'internet.
Clar, en aquest cas, com bé comentaves, ajudar-los, no?, en aquest acompanyament, educar-los, no?, explicar-los uh-huh. realment les parts bones i les parts dolentes dels videojocs, no?, d'internet en general,
uh-huh.
doncs és el que farà que no es tornin addictes, no?, o que no vagin pel mal camí. En aquest cas, un cop tenim, ara sí, una addicció, però què és el que podem fer? O un cop tenim, per exemple, un menor que apunta, no?, que a poc es pot anar desestabilitzant en aquest aspecte, què és el que podem fer?
Clar, nosaltres, sobretot, el que comentava, el que treballem és sobretot l'educació i la prevenció. Llavors, clar, en aquesta línia, vull dir, no estem especialitzats clar. En aquest tema en concret, estem més especialitzats, sobretot,
en el previ, no?
Educar exacte. Perquè es pugui moure. Però crec que precisament la clau és aquesta, doncs, ensenyar i educar, doncs, en com es poden moure o de quines eines disposen ells mateixos per poder prevenir o detectar aquestes situacions, no?
Uh-huh.
O fins i tot en aquesta línia també tenim nosaltres el que són formacions a famílies i a docents o a persones que acompanyen a menors. Tenim el que són formacions enfocades a com treballar i prevenir aquests riscos, no? Llavors, clar, en aquesta línia és el que puc comentar que nosaltres treballem sobretot, no? El donar eines que puguin ajudar a treballar aquesta situació.
Exacte, a no arribar fins a aquell punt. Ara comentaves
exacte.
L'edat de 9 a 17 anys. Normalment es comença cap als 9 anys, tot això, o fins i tot una miqueta abans?
Sí, a veure, pot ser que comenci abans. El que passa és que, clar, nosaltres sobretot estem emmarcats en el que, doncs, des de la legalitat és l'ús dels dispositius mòbils, però sí que ho intentem treballar abans i és per això que comencem a partir dels 9 anys. Ja et dic, sobretot aquest és un tema que després depèn també molt de cada família, no? Vull dir, l'ús que es fa des de casa, i és per això que sobretot nosaltres, doncs, bueno, vull dir, aquest programa en concret ve determinat per aquestes edats, 9 a 17 anys. Uh-huh. I que nosaltres també tenim una resta de formacions que sobretot van dirigides a tots els públics, però en aquest cas sobretot és més que res perquè és l'edat en la que comencen a fer ús d'aquests dispositius.
Exacte. Sobretot és quan es concentren més, no?, un major nombre de nens i adolescents. Doncs Meritxell Torrents, sí, coordinadora del Voluntariat Tecnològic de Cibervoluntaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies. I per educar aquests menors d'edat, no?, en aquestes tecnologies que realment són un perill, no?, si s'utilitzen d'una manera dolenta, no?, en cas de que així sigui. Doncs aquesta educació prèvia sempre va bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. I una última coseta, jo el que recomanaria sobretot a famílies que puguin estar visquent aquestes situacions, que sobretot sàpiguen que aquestes formacions les poden sol·licitar des de la nostra pàgina web, cibervoluntarios.org, i en concret el que és Campamento Digital el poden sol·licitar des de campamentodigital.org, vale? I els hi podem informar sobre com ho poden organitzar, doncs, de cara a que es puguin fer aquestes formacions a centres educatius o ajuntaments o ampas de la seva localitat, vale? Uh-huh. I res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu per explicar-nos-ho. Gràcies.
Bon dia.
De seguida parlem també de daltonisme, el que pateixen aquelles persones que no perceben d'igual manera els colors, els daltònics.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos con Luis Rodríguez. Todos los días.
No, buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A las matinadas de COPE Cataluña.
Momentos de Luis Rodríguez.
No solo estás en campo fora, ma cuánta strada de rivederte ancora, per uno sguardo per il mio orgoglio.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
I del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho avançàvem abans de la publicitat, parlem ara de daltonisme i de daltònics, la gent que no percep els colors d'igual manera. Y ahora queremos hablar de que el Hospital de San Pau y Santa Creu de Barcelona son el primer hospital de España que implanta el sistema de identificación de colores para las personas con daltonismo. El objetivo es dar visibilidad a esta alteración genética y que el hospital sea más inclusivo con estas personas, ya que este sistema, que consiste en un alfabeto de colores similar al braille, permitirá hacer más accesibles las indicaciones del centro. Sobre el tema, para que nos hable un poco de este nuevo mecanismo, podemos decir, hablamos con Arancha de la Peña, que es directora de relación con el usuario. Arancha, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del daltonismo, que no sé si afecta a muchísima parte de la población, o si es, yo qué sé, un porcentaje un poco más pequeño de la población. ¿Afecta a mucha gente o no?
Bueno, afecta a un número considerable de personas, aproximadamente a unos 350 millones de personas en el mundo, uno de cada 12 hombres, una de cada 200 mujeres. O sea, en realidad el impacto de esta alteración genética es grande.
Es bastante grande.
Después, dentro del mundo de todas las discromatopsias, hay distintos grados, evidentemente. O sea, hay gente que ve los colores distorsionados y gente pues que no ve en absoluto nada de color, ve toda la vida en blanco y negro. El impacto realmente es muy grande, porque sabemos que el 90% de la información que hay en el mundo utiliza el color como un factor de comunicación prioritario, y empezando por ahí, el uso es del día a día. Por eso nos planteamos nosotros introducir el código para, pues, por un lado, beneficiar a nuestros usuarios y también a los propios trabajadores, a nuestro propio equipo en el hospital, porque el impacto de las discromatopsias, del daltonismo, es para todo el mundo. Y luego, por otra parte, para justo dar visibilidad a esta alteración genética.
Porque antes que nada, Arancha, cuéntanos un poco en qué consiste el daltonismo, en ser daltónico. ¿Qué es lo que estas personas ven o dejan de ver? ¿Los colores, por ejemplo? ¿Cuáles son los que se confunden? Ahora comentabas también, por ejemplo, estas personas que solo ven en blanco y negro. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Son distintas alteraciones genéticas. Entonces, hay una serie de graduaciones. En general, hay cuatro grupos diferentes de discromatopsias, desde personas que tienen deuteranopia, o sea, que afecta la discriminación de tonos de una manera, digamos, más o menos leve. Luego hay un segundo grupo, que es la protanopia, donde aquí ya hay ausencia de fotorreceptores para los tonos rojos, por ejemplo. Entonces, les cuesta distinguir también entre el azul y el verde, o entre el rojo y el verde. Hay un tercer grupo, que es la tritanopia, que en realidad es una alteración bastante rara. Solo están presentes, en este caso, los pigmentos del cono rojo y del cono verde, y ausencia total de receptores de las gamas azules. Y luego está la cromatopsia, que es lo que se conoce también como daltonismo total, que es la falta de capacidad para distinguir colores. Es decir, que la gente al final es como si estuviera viendo su vida en una televisión en blanco y negro. Entonces, ahí realmente es porque hay un defecto o una ausencia total del cono de color.
Ya. ¿Y esto se detecta en edades muy tempranas? ¿Desde el primer momento, cuando son niños, se puede detectar fácilmente o no?
No es tan fácil. En los casos que son más evidentes, sí, porque la gente ya está viendo pues que tiene una percepción del color realmente pues muy diferente de la percepción normal. Si bien hay casos más leves en los que no se suele detectar de manera temprana. Incluso hay gente que llega a la edad adulta sin saber que tiene un tipo de discromatopsia. En porcentajes, por ejemplo, nosotros que trabajamos todo esto con Colorad, que es la startup que precisamente ha puesto en marcha este código, ellos hicieron un estudio muy exhaustivo. De hecho, han venido siguiendo el tema en los últimos 10 años, ajustando todas las estadísticas, y comentan, por ejemplo, que el 37% de las personas que tienen algún tipo de daltonismo, de discromatopsia, no sabe qué tipo tiene. O sea, sabe que tiene alguna alteración, pero no sabe exactamente cuál. Esto les afecta para su integración social en el día a día. O sea, algo tan básico como, por ejemplo, no poder leer bien determinadas señales, porque al final el color es comunicación, o no poder comprarte bien la ropa porque no sabes combinar colores. Es decir, desde cosas súper prácticas hasta cosas que pueden parecer más estéticas, pero les afecta muchísimo en su día a día.
Claro.
Y aproximadamente entre un 17-20% más o menos fue diagnosticado con esta alteración más allá de los 20 años. Es uh-huh. decir, que no es algo que se detecte en edades muy tempranas.
Ya. ¿Y este código, para qué está pensado? ¿Cuál es el objetivo y cómo funciona?
El código está pensado para que sirva como de, entre comillas, traductor de color. Entonces, lo que se ha hecho desde Colorar es, partiendo de una simbología muy sencilla, viene a ser como una especie de braille, pero adaptado al mundo del color. Partiendo de una simbología muy sencilla, partiendo de los tres colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo, se le da un símbolo a cada uno de estos tres colores primarios, más el blanco y el negro. Entonces, combinando estos tres colores con el blanco y el negro, tenemos al final todos los colores del arco iris, y además se puede matizar no solo entre colores primarios y secundarios, sino entre tonos claros o tonos oscuros, en función de si te estoy poniendo un fondo negro o un fondo blanco, por ejemplo, en la codificación. Entonces, sirve realmente como una especie de alfabeto traductor, para que yo sepa realmente qué color tengo delante, aunque no pueda distinguir esa tonalidad específica. Uh-huh. Lo puedo identificar por la tipografía que me encuentro. Y realmente es muy, muy sencillo, porque está basado eso, en los tres colores primarios, añadiendo el blanco y el negro, y a partir de ahí ya salen todas las combinaciones.
¿Y esto cómo lo pueden llevar implementado? ¿Cómo lo pueden llevar en el día a día?
Nosotros en el hospital lo estamos implementando de manera progresiva. Lo primero que hemos hecho, que esto lo implementamos en primavera, fue introducirlo en el etiquetado de la farmacia ambulatoria. Porque en farmacia ambulatoria pues tenemos distintas etiquetas con distintos colores en función del tipo de medicación. Entonces, claro, junto a pues esa etiqueta donde viene el tipo de medicación y una serie de información, etcétera, hemos añadido el símbolo de Colorar correspondiente a cada uno de los colores. Con lo cual ahí ya tenemos la identificación 100% completa. Y nos sirve, repito, o sea, tanto para el usuario o paciente, digamos, como para la propia persona del equipo de San Pau que tiene que estar manipulando esos medicamentos en farmacia ambulatoria. Uh-huh. Y luego también lo hemos introducido en los recipientes de reciclado de distintos materiales. Como los cubos son de distintos colores y hay distintas marcas, pues se ha metido también el código. Y ahora que estamos haciendo en el hospital un proyecto de señalética global, es decir, revisando de punta a punta toda la señalética, todos los puntos de información que hay en el hospital, el código está contemplado en absolutamente todos los puntos. Es decir, lo que queremos es que cada vez que haya una señal o una indicación de color, esté el código también introducido. Porque al final es una ayuda más que tienen las personas que pueden pasar por San Pau y que tengan algún tipo de discomatopsia. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, calculando la población objetivo de San Pau, que son, o sea, por los distritos a los que nosotros damos servicio, más las personas que llegan porque somos un hospital de terciario de alta complejidad, damos atención a unas 400-450.000 personas. Si calculamos los porcentajes de personas que pueden tener alguna discromatopsia, algo relacionado con daltonismo, podemos estar hablando de unas 20.000 personas. Es decir, que cuando realmente bajas las cifras, piensas, realmente hay un grupo importante de personas a las que podemos ayudar introduciendo este código.
Exacto.
Que es muy sencillo y a la vez algo muy innovador.
¿Os ha costado mucho, mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta este punto de conseguir pues estos resultados?
No, realmente es algo progresivo. O sea, lo que nos gustaría es haberlo implementado todo de golpe.
Claro.
Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera progresiva, pero la implementación realmente es algo muy sencillo. Y la colaboración con Colorar, que es la plataforma que tiene patentado el código, ha sido absolutamente fluida. Es decir, ellos firmamos con ellos un acuerdo vitalicio, no tienen, digamos, un ánimo de lucro tratándose, por ejemplo, de un gran hospital como el nuestro. Ellos realmente lo que querían era que nosotros introdujéramos como hospital, para poder servir también de ejemplo a otros hospitales, que introdujéramos el código, firmamos un acuerdo vitalicio y la colaboración con ellos es total. Ellos, por ejemplo, por poner otros ejemplos fuera del mundo hospitalario, del mundo de la salud, han implementado ya el código, por ejemplo, en las playas de bandera azul, para que haya señalización, como las banderas de las playas son de colores, para que haya señalización también con este código. También están trabajando, por ejemplo, en distintas ciudades con transportes metropolitanos, lo mismo, porque las redes de metro, de bus, etcétera, llevan colores. en centros comerciales también, pues las para la señalética, pues señalética de suelo, señalética de carteles, es decir, al final da mucho juego y se puede implementar en todo aquello en lo que aparezca el color como punto de información, porque eso es algo básico en nuestro día a día.
Sí, ahora mismo que decías esto de las banderas, claro, no nos damos cuenta, pero el día a día al final está lleno de colores, ¿no? Estamos envueltos de claro. Colores y la confusión en este caso para todas estas personas es muy grande, ¿no? Podemos decir que pues con muchísimos temas están totalmente desinformados o desamparados, ¿no? En ese sentido, si no tienen claro. Pues esta ayuda. Entonces sirve de muchísima ayuda.
Las banderas, por ejemplo, pensando solo en bandera roja. Claro, tú puedes decir, bueno, pues si no ves el color de la bandera, miras el mar y ves que el mar está en calma. Pero bueno, es que a lo mejor hay bandera roja porque está lleno de medusas.
Claro, claro.
Con lo cual tú estás viendo el mar en calma, pero la bandera roja está roja por otro motivo. Y al final no nos damos cuenta en el día a día. También todo el tema de las discromatopsias y el daltonismo es algo que hasta ahora, o sea, no se suele hablar. Por eso nosotros también lo estamos utilizando para dar visibilidad sobre la alteración genética. Porque o bien porque hay personas que no saben que lo tienen, o bien sí lo saben pero no lo comentan, en el momento en el que empiezas a hablar del tema, de repente, bueno, a nosotros nos ha pasado, de repente es como, ah, pues yo tengo un primo que es daltónico, ay, pues mi cuñada no sé qué, o sea...
Aún es un poco tabú,
claro,
¿no?
Claro, en el día a día no lo dices, pero claro, es que tienes un hándicap importante, o sea, te está bloqueando una información que es básica, porque el color va mucho más allá de la estética.
Claro.
Es información.
Exacto. Sí, sí, otra de las cosas que me venía a la cabeza son los mismos semáforos, ¿no? Tanto vayas Exacto. por la calle andando como si fueras
claro.
en coche o con algún transporte. Al final
claro.
Influye muchísimo, incluso puede correr tu vida a peligro en este caso, ¿no? Así que sirve de muchísima ayuda.
Sí, tiene que tener muy en cuenta.
Sí, sirve de muchísima ayuda y eso que decías, ¿no? También que a veces no se habla suficiente del tema. Así que te damos las gracias, Arancha, porque nos hayas hablado de este tema, que nos hayas contado un poco cómo es este código, ¿no? Con Colorat también, pues este nuevo proyecto, este nuevo programa para ayudar a todas estas personas con daltonismo. Esperemos que sirva, como tú dices, de ayuda y a partir de ahora puedan llevar todas estas personas una vida normal. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.
La propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha generado, de hace un tiempo hacia aquí, un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en la pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a 2 horas y media de una o dos, tres personas. Así que sí o sí van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Para los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general, supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores que por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado, y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Uh-huh. Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente. Eso es una de las soluciones para contrarrestar eso. Es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar, vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Uh-huh. Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboral de 37 horas y media, que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuándo crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que de mi opinión necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no?, pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, o sea, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que para mí el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí a 2 años, bueno, 1.5, ¿no?, podemos decir también casi, sí, casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
Els impulsors de la llei per la erradicació de l'amiant a Catalunya han valorat com un pas important aquesta setmana que el govern de Salvador Illa hagi tornat a aprovar el projecte de llei i l'hagi tramès al Parlament per la seva tramitació. Amb tot, assenyalen que encara hi ha molta feina a fer i reclamen que s'aprovi la llei el més ràpid possible. La urgència és clara, diuen. Ho apunta precisament Miguel Moreno, que és membre dels jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant.
La urgència està clara perquè tot l'amiant que hi ha instal·lat s'està degradant el que... Lo mantiene firme, unido, que no hubiera dispersión de fibras, eso se está corrompiendo, está corrompido prácticamente, está habiendo ya liberación de fibras, por lo tanto, eso hay que retirarlo lo antes posible. El tardar, el esperar, etcétera, eso es criminal. ¿Por qué es criminal? Porque va contaminando a la población, se convierte en un problema de salud pública, es un problema de salud pública.
En la mateixa línia s'ha expressat també en Joan Maria Soler de la Comissió contra l'Amiant, que ha instat els grups parlamentaris a treballar amb la màxima celeritat i amb un esperit unitari. El retard d'un mes, ha advertit, seran centenars de morts a Catalunya.
És fonamental donar la màxima celeritat a l'aprovació d'aquesta llei, perquè un mes que se retrasi seran morts, centenars de morts aquí a Catalunya pel tema de l'amiant. Per tant, és una responsabilitat dels grups polítics, és un pes que tenen a sobre i que per això els vam demanar aquest compromís de que treballin de manera ràpida per l'aprovació de la llei i amb un esperit positiu i unitari.
Una situació que ha volgut recordar des dels inicis de Miguel Moreno. Ha explicat quan va començar tot, com va ser el procés i en quin moment van decidir que no podien seguir d'aquesta manera.
Por el hecho de estar en el ambiente, como bien ha reconocido el Supremo en varias sentencias, hay compañeros que han enfermado y han muerto por el amianto. De esos 37 compañeros, 17 han muerto de mestolioma pleural, de la muerte que únicamente, la enfermedad que únicamente provoca el amianto. Y se dice médicamente que allá donde, en torno donde hay una muerte de mestolioma, que es la enfermedad más rara que puede provocar amianto, y la más grave, por cierto, seguro que ha habido en torno 7, 8 o más enfermedades de otro tipo, de otro tipo de cánceres. Y este es un cáncer fulminante. Es decir, en el caso, en paso de 12 meses desde que se diagnostica, 12, 13, 14, ya hay fallecimiento. No tiene ningún tipo de tratamiento.
Més de 10 anys lluitant. Així és com ho resumeix també Moreno.
Así nos tiramos más de 10 años, yendo a un juicio, a otro. En el año 17 empezamos a plantearnos de que no íbamos a estar esperando a cada uno de nosotros cuando nos tocaba. Esto parecía una ruleta rusa y dijimos no, hasta aquí hemos llegado. Tenemos que tomar una posición activa, ¿no? Si no es que en el ambiente se hubiera ido generando un miedo a ver cuándo te toca. Entonces lo que hicimos fue tomar una posición activa y tirar para adelante. Es decir, nosotros vamos a pasar nuestro resto de jubilación a ver qué actividad hacemos, como si no pasara nada, dedicarnos a ir de excursión, a hacer caminatas, a hacer comidas, que lo hacíamos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que darle un sentido a lo que estamos padeciendo. Tiene que tener esto unas consecuencias, más allá de que indemnicen ante la muerte. Entonces nos planteamos que teníamos que conseguir poner la vacuna, que bien dice el doctor Tarrés, es quitar todo el amianto de Cataluña, erradicar el amianto de Cataluña.
Finalment van aconseguir reunir firmes i portar el cas a explicar a les majors autoritats, això sí, amb algunes traves pel mig.
Era una lucha que tenía que plantearse con carácter general en toda Cataluña. Y para eso había que dirigirse a las máximas autoridades de Cataluña e intentar conseguir que hubiera una ley que se planteara la erradicación de todo el amianto de Cataluña de forma segura, no de cualquier manera. El amianto son partículas microscópicas que en un milímetro caben 50.000 fibras. Fijaros los millones de partículas que debe tener solo una placa de uralita. Imaginaros con todas las que hay instaladas. Pues eso fue un objetivo que nos marcamos. La forma fue recoger firmas durante un año, cada semana, compañeros nuestros de más de 70 años, de 70 a 80 años y más, fueron por todos hospitales y universidades de Barcelona recogiendo el objetivo que teníamos de 10.000 firmas.
I després de 4 anys de tramitació de la llei, han arribat fins aquí, fins al dia d'avui, en què la llei ja és un fet, encara que, tot i això, hi hagi moltes coses a fer.
Se ha agilizado, se ha ganado un tiempo que, por otro lado, con elecciones y tal anteriores, pues se ha ido atrasando la ley, porque primero el gobierno que hubo de Torra hizo un redactado que llegó a medias, pero casi se terminaba, después con el otro gobierno también hubo problemas, después. Es decir, que hemos llegado aquí después de 4 años de tramitación de la ley. La ley se aprobó por este gobierno actual el día 3. Para nosotros eso ha sido un paso muy importante para llegar al objetivo, erradicar el amianto de Cataluña de una forma segura. Nos hace falta una ley y la ley se empieza a tramitar ya. Es un paso muy importante que lo valoramos como muy importante.
Amb tot, també demanen declarar les escoles espais lliures d'amiant i aprofitar el mes d'agost per retirar-lo i fer les reformes necessàries perquè el curs vinent cap centre en tingui. I en uns minuts parlem també d'estafes, en aquest cas per Bizum, però en una estona també d'altres que són molt freqüents i amb les que qualsevol de nosaltres ens podem topar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La por perquè ens estafin és cada cop major i els estafadors ho fan tan bé que fins i tot ara ho fan per Bizum de manera que gairebé no ens en puguem adonar. Ara volem parlar dels Bizums, perquè el sistema de pagament per Bizum va arribar al nostre país l'any 2016 i amb el pas del temps s'ha consolidat fins al punt que milions de persones l'utilitzen per pagar tant petites com grans compres a l'instant. Segons la seva pàgina web oficial, actualment Bizum té més de 27,6 milions d'usuaris actius i la rapidesa i facilitat d'aquestes operacions fa que es promocioni a internet destacant la seva seguretat, ja que està recolzada pels principals bancs espanyols. Però, com amb tot, el creixent èxit de Bizum també ha cridat l'atenció dels estafadors que s'aprofiten de la seva popularitat per obtenir rèdits. Ara, la Policia Nacional està advertint de l'existència del Bizum invers, una nova estafa. Es tracta d'una tècnica emprada per aquests delinqüents per enganyar l'usuari. Mentre la persona creu que rebrà una quantitat de diners, en realitat està acceptant el cobrament d'una suma determinada. Els ciberdelinqüents aconsegueixen el teu número de telèfon i t'envien una sol·licitud de pagament per Bizum. Et demanen que enviïs diners, per la qual cosa has d'autoritzar una operació. Si no es llegeix amb atenció, pots caure, doncs, en aquest frau. Sobre això, precisament, ha alertat la Policia Nacional a través del seu compte de TikTok, on avisen a la ciutadania d'algunes d'aquestes últimes estafes més habituals.
Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.
Parlant de l'anomenat Bizum invers, segons el qual arriba al nostre mòbil una notificació de pagament i moltes vegades no llegir amb atenció pot comportar que fem un pagament innecessari.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Per dur a terme aquestes estafes, els estafadors utilitzen diverses estratègies i es fan passar per compradors, venedors, persones conegudes, etc. En aquest tipus de situacions és recomanable posar-se en contacte amb el banc per assegurar-nos de si es tracta d'un frau o d'una sol·licitud real i, sobretot, com diuen, llegir amb molta cura el missatge de la notificació per entendre si es tracta d'un enviament o d'una sol·licitud de diners. Cal destacar, a més, que en rebre diners no es requereix cap mena de confirmació bancària amb codi. En canvi, quan et sol·liciten diners, llavors... Y ahora queremos hablar de los conserjes, porque ¿qué es ser un conserje? Ángel Massa, conserje durante 47 años y el mejor conserje de hotel del mundo, decía que el éxito de un hotel se basa en un 75% en el conserje. Y hoy, precisamente, queremos hablar de qué es ser un conserje, en qué consiste y cómo se puede llegar hasta ahí. Hoy hablamos sobre el tema con el presidente de las Llaves de Oro de España, Borja. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Claro. Claro, el éxito de un hotel realmente se basa en eso, en el conserje. ¿Es tan importante su figura?
Bueno, realmente el conserje como tal es una profesión, digamos, que solamente se da en los hoteles, digamos, de 5 estrellas normalmente, porque es un mostrador independiente de la recepción y básicamente nos dedicamos a cuidar al cliente, cualquier tipo de petición, cualquier necesidad que pueda tener este perfil de cliente. Entonces sí que es verdad que marca mucho la diferencia ese servicio personalizado.
¿Y qué es ser un conserje? ¿En qué consiste este trabajo?
Bueno, pues es una profesión realmente que comenzó en Francia. De hecho, la nomenclatura que se utiliza a nivel internacional es concierge, que es conserje en francés. Y básicamente, ¿no?, pues nos llaman conseguidores, nos llaman prescriptores de nuestra ciudad, de nuestros destinos. Básicamente nos encargamos de, pues eso, desde la petición más sencilla, que es enséñame en un mapa por donde puedo pasear por la ciudad, hasta peticiones muchísimo más complicadas, pues de organizar itinerarios, de reservar guías, cerrar boutiques, cerrar museos para visitas privadas, aviones privados o, bueno, cualquier tipo de reserva, ya sean restaurantes, de entradas para el fútbol, la ópera. Bueno, pues cualquier cosa que un perfil de cliente con un nivel de exigencia muy alto, que se aloja en los hoteles más importantes del mundo, porque somos una asociación a nivel mundial, Le Clé d'Or, se llama Las Llaves de Oro, pues pueda tener cuando va a un destino, ¿no?
Entonces, claro, hablamos de clientes ricos, ¿no?, con dinero, con poder, en este caso, ¿no?, que contactan con vosotros para que hagáis, pues, estos recados, ¿no podemos decir?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, los hoteles como el mío, mi hotel es el Mandarin Oriental Ritz Madrid, tenemos un equipo de conserjes grande. Yo tengo la suerte de contar con un equipo muy grande, tengo 10 conserjes, pero luego pues todo lo que es la parte de equipaje, de motos de equipaje, porteros, etcétera, porque nos encargamos paralelamente a la recepción pues de recibir a los clientes y cuidarles. Y efectivamente ellos se contactan mucho antes, ellos no, muchas veces son sus asistentes, ¿no?, o agencias de viaje paralelas, te contactan mucho antes pues vía email o telefónica. Hoy en día se utiliza el WhatsApp también mucho, ¿no?, porque hay que adaptarse a nuevas tecnologías, pues para pedirte precisamente que les organices 4 días que van a estar en tu ciudad, o incluso que les organices pues un itinerario, porque van a estar en varias partes de tu país, con reservas, con guías, con todo tipo de experiencias, sobre todo, que las trabajamos mucho, experiencias exclusivas.
Porque normalmente el tipo de cliente es ese, ¿no? El tipo de cliente es alguien que tenga dinero y con cierto poder, ¿no?, para poder hacer todo eso, ¿no?
Sin lugar a dudas. De hecho, además, pues yo, por ejemplo, cuando viajo con mi familia, pues me alojo en hoteles en los que pues el mismo recepcionista te puede dar un mapa o te puede recomendar dónde pasear. Pero el perfil de cliente que se aloja en los grandes hoteles donde trabajamos los conserjes es un cliente que tiene unas expectativas muy grandes, tiene unas necesidades y necesita pues precisamente una figura como la nuestra, que estamos muy conectados en nuestra ciudad, que tenemos los contactos para conseguir cosas que a lo mejor otras personas no consiguen, ¿no? Pues llámese pues desde restaurantes que están completos, que nos conseguimos la mesa, hasta pues eso, cerrar una boutique porque quieren ir de shopping pero ellos solos, o un museo, bueno, cosas más complicadas que ese perfil de cliente sabe que solamente los conserjes de los hoteles podemos conseguir, ¿no?
¿Y cuál ha sido, por ejemplo, desde tu vida profesional, ¿no?, desde tu trayectoria profesional, cuál ha sido quizás el encargo más complicado o más curioso que has tenido que realizar?
Bueno, pues a ver, yo llevo muchos años en esto, entonces, hombre, no solo he trabajado como conserje, he trabajado en diversos puestos del hotel, pero bueno, hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues te puedo contar cualquiera de los ejemplos. Por ejemplo, hubo una vez un jeque árabe que la tarde antes de marcharse se dio cuenta que no había comprado un regalo para su mujer. Y nos llamó cuando pues eran, no sé, las 7 o las 8 de la tarde, diciendo que necesitaba al día siguiente, antes de que su vuelo saliera, era un avión privado pero estaba programado temprano, necesitaba al director de una joyería muy famosa de aquí de Madrid, con varios modelos para elegir uno y llevárselo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvimos que empezar pues esa tarea que a veces tenemos los consejeros, de ir llamando a contactos hasta que conseguimos estar con el director de la de la joyería, y al día siguiente a las 9 de la mañana, antes de cambiar la joyería y todo, estaba aquí con varios modelos y se llevó uno de los modelos, bueno, al final dos de los modelos más famosos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de peticiones suceden más a menudo de lo que la gente cree, ¿no?
¿Y hay alguna vez en la que no se haya conseguido lo que pedían?
Vamos a ver, nosotros tenemos un lema que dice que el no no existe, porque siempre existe una alternativa. Es verdad que cuando llega un cliente y te pide pues un sábado por la noche que quiere cenar en un 2 o 3 estrellas Michelin, pues por mucho que quieras no decirles no, pues es evidente que va a ser casi imposible que lo consigas, pero siempre existe una alternativa, ¿no? Entonces nos movemos en eso, siempre se intenta. Yo a mi equipo, cuando le formamos, decimos, aunque te pidan algo que sepas literalmente que va a ser imposible, lo intentas, llamas al sitio, intentas gestionar esa petición, pero si ves que no se puede, como es lo más normal, pues le das alternativa, porque por suerte en nuestras ciudades, en Barcelona, Madrid, hay muchos restaurantes magníficos o muchos teatros magníficos alternativos al que te están pidiendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la formación para llegar a ser conserje? Ahora hablabas del equipo que tienes, ¿no? Supongo que en los grandes hoteles como este en el que tú estás hay un gran equipo de conserjes, pero ¿cuál es el perfil que debe tener alguien que quiere ser conserje? ¿Tiene que tener ya de entrada muchos contactos, alguna formación específica?
Bueno, pues es curioso, Mar, que con el paso del tiempo, digamos, yo cuando empecé hace 25 años mi carrera, los conserjes realmente eran los mozos de equipaje y botones más espabilados que pasaban al mostrador y empezaban a atender a los clientes, y ya el más espabilado de todos llegaba a ser el jefe de conserjería, ¿no? Sin embargo, ahora yo, por ejemplo, cuando tengo puestos vacantes y hago entrevistas, el perfil es muy diferente. Buscamos gente que, primero, que tenga habilidades tecnológicas, porque manejamos muchísimos sistemas hoy en día, ¿no? Luego tiene que tener una formación, pues o bien en turismo, en dirección hotelera, o sino relacionado pues con arte y sobre el arte, etcétera, porque tenemos que tener un conocimiento muy amplio de nuestra ciudad, pero también de cultura general. Y luego, por supuesto, como bien dices, idiomas es fundamental, un mínimo hablar, aparte de tu idioma natal, dos idiomas bien, pero cuantos más mejor, evidentemente. Y bueno, experiencia previa también, por lo menos cara al cliente o en el sector hotelero, ¿no? Pero es verdad que la profesión nuestra más bien es lo que yo, por lo menos, la prioridad que doy muchas veces es la actitud, no más que las aptitudes, porque al final un concierge tiene que ser una persona con don de gentes, tiene que ser un poquito friki, que le guste mucho, ¿no? Porque estamos continuamente investigando en nuestra ciudad cuál es la nueva exposición, cuál es el nuevo restaurante, el nuevo bar que ha abierto o el nuevo museo, ¿no? O nuevo musical, entonces necesitas esa energía que a lo mejor hoy es muy respetable, que en otras posiciones igual no es tan necesaria.
Claro, claro, y los años de experiencia aquí supongo que juegan un papel fundamental, ¿no? ¿Hay gente joven trabajando de conserjes?
Sí, de hecho, vamos, tenemos la gran suerte, digamos que Le Clédo, como te decía, que es una asociación internacional, somos casi 4.000 miembros en todo el mundo, ¿no? Tenemos a la asociación de conserjes, de concierge a nivel mundial, y aquí en España somos unos 150, pero cada vez hay más gente joven incorporándose, y sobre todo también cada vez hay más mujeres. Estamos ya no en la paridad, pero prácticamente cuando empecé era absolutamente impensable, no me preguntes por qué, que las mujeres trabajaran en un puesto como el nuestro, ¿no? Y es verdad que hoy en día el perfil, lógicamente, como te decía, necesita mucho conocimiento tecnológico, porque el cliente pues a lo mejor está sentado en el lobby enfrente tuyo, te está viendo, pero no quiere hablar contigo, quiere uh-huh. WhatsAppear, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues esto también es una necesidad, ¿no? El actualizarse.
Uh-huh. Y ahora, Borja, por ejemplo, claro, cada día imagino que tendréis nuevos retos por delante, nuevos pedidos, ¿no? O encargos, ¿no? Como decís, para poder satisfacer las necesidades de estos clientes. Hoy mismo, por ejemplo, o esta semana, ¿qué tenéis que hacer? ¿Hay alguna cosa así, algún pedido o alguna exigencia de estas que se esté complicando? ¿Hay algo que llame la atención o no?
Pues bueno, a ver, es que entonces necesitaremos 3 horas de entrevista, porque si te cuento esta semana lo que tenemos. No, la verdad que a mí esta profesión precisamente me conquistó. Yo trabajé mucho tiempo en recepción, en ventas, en diferentes departamentos del hotel, porque a mí me gusta el hotel, pero es verdad que esta profesión me conquistó precisamente porque cada día
es diferente.
Es un mundo nuevo,
claro.
Es un reto nuevo y peticiones nuevas. O sea, esta semana, por ejemplo, pues ayer aquí en mi hotel con mi equipo organizamos una visita a un cliente que quería ir a un secadero de jamones, tenemos que organizar toda la visita con el traslado, con guías, con abrir el secadero, que ellos nos enseñará una familia. Mañana, creo que es el pasado, tenemos un cliente que necesita un helicóptero, porque tiene que hacer un vuelo a otra zona de España para una reunión. Bueno, son peticiones que son curiosas, o luego están las peticiones pues de a lo mejor un perfil de cliente que necesita un específico tipo de reloj o de zapato y hay que andar buscándolo hasta que lo consigues, bueno, o de bolso, ¿no? Pues es eso. Y luego está el día a día, que la verdad es que es muy bonito también, ¿no? Atender a los clientes, hacerles felices, el feedback, luego preguntarles cómo fue el día anterior en la visita o en el restaurante al que les recomendaste, ¿no? Es un trabajo que la verdad es que es duro, porque maneja mucho estrés, mucha responsabilidad, pero también es muy agradecido porque el cliente luego lo hace feliz, ¿no? Y fidelizas, que al final es la fundamental tarea del concierge de hotel, ¿no? Fidelizar con el cliente y que vuelva por el buen servicio que ha tenido.
Claro. Cada día, como decías, es diferente, ¿no? Un reto cada día, así que Borja, no te robamos más tiempo, que seguro que tienes muchísimas cosas que hacer. Gracias por hablar con nosotros y por contarnos esta experiencia, ¿no? Y este trabajo también desconocido por gran parte del público. Gracias.
Un placer, hermano. Muchísimas gracias y os espero aquí todos en Madrid o en España, no sé si estén de fuera.
Ojalá que sí, gracias.
Gracias, chao.
I ara volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, s'ha entrat a reduir l'impacte mediambiental, el transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de les ciutats. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los-hi fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen mitjans de combustió, combustibles fòssils, no són una bona solució a futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses, i intentar que no contaminin tant.
Uh-huh. I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial amb el professor Alberto Sanfeliu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el marc del projecte Botnet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real, i en concret volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que a més hi ha persones, o bastantes persones i bicicletes i altres vehicles en carrers peatonals. Val? Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
Uh-huh. I té també diferències respecte a altres vehicles, no? A altres models, com per exemple els vehicles ADD, no? En la mida, també en les rodes, no? Aquest robot com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa, doncs, que pugui servir per això, realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms, diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar persones on no poden entrar els vehicles. Val? Uh-huh. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar, clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria de gran?
Sí, la ONA té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, mm-hmm. que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte Botnet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzar en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després, a nivell pràctic, estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ONA, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Uh-huh. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ONA, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Mm-hmm. I si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, robar un paquet, o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot. En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot, també?
Sí, nosaltres una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot ONA és intel·ligent, o sigui, sap que ha de evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la ona, els paquets van protegits a dins del robot, llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, per real. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer. Sí. Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i etcètera. Llavors, el robot ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar, clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle, podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè un a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la ona acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empenyar, doncs, tota la càrrega de paquets. Així la ona podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. I alhora, la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs la repartidora o el repartidor doncs, també podria agafar el control del robot i moure'l.
Clar. Doncs, Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs, evoluciona i estarem encantats de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí no res, seguim parlant d'estafes, com fa uns minuts fèiem, i ara parlem de les estafes dels serrallers. Com ens podem enrefiar d'aquests, en teoria, professionals? Com podem saber si ho són o no, veritablement?
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Dos gigantes. Una final. El Real Madrid y el Barcelona. Cara a cara. Este domingo, la final de la Supercopa en COPE. Con la previa, el análisis desde primera hora de la tarde.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Y además, toda la liga.
Toda la liga.
Vive el Real Madrid-Barça en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bé, posem-nos en situació. Ens quedem sense poder entrar a casa perquè ens hem deixat les claus dins. Hem de trucar, doncs, a un serraller, però ens cobra moltíssim. És fiable o no? Ens estan estafant o és que realment és molt car? Doncs avui volem sortir de dubtes. Atenció amb el que expliquem ara, perquè Google ha decidit que a partir del 4 de novembre eliminarà del buscador la publicitat dels serveis de serralleria a Espanya. La decisió s'ha pres després de que s'exposessin algunes de les estafes de suposats professionals. Una de les víctimes va ser la mare de l'actor i director, Enric Cambray. Un serraller d'urgència li va cobrar 955 euros per obrir-li la porta de casa i més tard li va demanar 700 euros més per tornar a l'habitatge i posar-li el pany. Sobre aquest tema en parlem amb la Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són bones notícies, no?, que ja s'eliminin de Google aquesta publicitat dels serveis de serralleria després de que diversos estafadors s'hagin beneficiat d'aquest servei, no?
Doncs sí, des de l'Agència Catalana del Consum hem acollit aquesta notícia de manera molt... Bé, l'hem acollit com excel·lent, i també des dels serveis públics del consum, perquè certament ens trobem en circumstàncies com la que tu estaves comentant, i generalment doncs afecten col·lectius, diguem-ne, especialment protegits, com poden ser gent gran o col·lectius més vulnerables, i per tant aquesta notícia del cercador de Google que deixi de prioritzar, no, els resultats de publicitat d'aquest tipus de professionals o intrusisme professional, per nosaltres és una gran notícia, efectivament.
Mm-hmm. Clar, això ja fa molts anys que passa, no? Però s'ha anat incrementant amb el pas del temps, no? Quines estafes o quins abusos podem explicar o podem dir que es fan a partir d'això?
Bé, en general el que podem dir és que no és que en sigui molt nombrosos els casos que rebem a l'agència, però com us comentava, generalment afecta a col·lectius vulnerables, no? Però sí que, lògicament, el fet d'incorporar les tecnologies en el nostre dia a dia doncs, també fa que es produeixin aquesta sèrie de picaresques. Els casos més habituals són quan es produeix, com aquest cas que comentava, doncs un servei que diríem d'urgència, perquè és una situació d'urgència que et deixis les claus a dins o que hagi de venir un serraller, i per tant, en cas d'urgència, doncs s'ha de ser molt, diguem-ne, és difícil dir sigueu pacients o no ens precipitem, no? Però també ens trobem en casos doncs de compres a domicili, que també poden afectar gent gran, o també casos doncs de revisions de gas que no són legals, o sigui, situacions d'aquestes ens en trobem.
Mm-hmm. I tot això que està passant i aquesta última notícia, no, que hem tingut de que s'eliminarà del buscador de Google aquesta publicitat, és una reclamació, podem dir, històrica, no, del sector. Fins a quin punt hem hagut d'arribar perquè ja s'hagi posat la decisió definitiva, no, d'eliminar-lo? Fins a quin moment hem hagut d'apurar, podem dir?
Sí, certament, i en el cas concret de Catalunya, l'Agència Catalana del Consum, juntament amb el Gremi de Serrallers de Catalunya, ja fa temps que estem treballant de manera, o sigui, conjuntament, per evitar que això succeeix. De fet, el Gremi de Serrallers té en la seva web un cercador de professionals agremiats. I què diu el Gremi? Diu, compte, no refieu si hi ha adhesius als telèfons, telèfons a les bústies o a les parets, aquests adhesius típics que trobem, no? Uh-huh. Perquè justament el codi deontològic del Gremi de Serrallers ho prohibeix, aquest tipus de publicitat. Per tant, ja sabem que aquí ens hem d'adreçar des de l'agència, mirem també de fer consells periòdicament a través de les xarxes socials per evitar que això passi, i s'ha reivindicat moltes vegades que la gent, el primer que fem, ja no només quan busquem un servei a domicili, sinó també quan volem comprar unes entrades, per exemple, per un espectacle, ens quedem amb la pàgina web que ens surt en el primer resultat de Google. Això sempre s'ha de molt en compte, perquè generalment són empreses que paguen per sortir a dalt, diguéssim, dels resultats, però molt sovint es produeixen aquest tipus d'estafes, no? Perquè l'empresa no és una empresa real. Clar, aleshores, a l'hora d'actuar tant des del Gremi com des de l'Agència Catalana del Consum és molt difícil, perquè perquè des de l'Agència Catalana del Consum puguem actuar, hi ha d'haver una empresa al darrere per buscar doncs, una mediació o perquè es pugui cursar una denúncia. Però generalment darrere d'aquestes empreses no hi ha cap adreça fiscal, no hi ha un nom de contacte, o són telèfons que després telefones i no contesta ningú. Per tant, és una reivindicació de fa molt de temps. I a la meva serralla amb nosaltres hem estat treballant intensament i, per tant, s'ha acollit amb moltes ganes aquesta notícia perquè fa molt de temps que anem al darrere, sí.
Clar. Normalment hi ha molts telèfons, com comentaves, no moltes pàgines web, però ara, per exemple, en el moment de que vulguem posar-nos en contacte amb un professional, no? Sí. Com podem confiar en aquesta persona? Què és el que hem de tenir en compte, no? O on hem de trucar per tal de que no ens prenguin el pèl com, per exemple, han passat amb aquestes persones?
Doncs mira, a veure, el primer que hem de fer és, si no coneixem cap professional de confiança, sigui per nosaltres mateixos o pels nostres cercles, nosaltres aconsellem sempre primer trucar als gremis dels professionals, bé, en aquest cas del serraller, o bé a través del web, buscar els professionals que estan agremiats. Si pel que fos no poguéssim fer-ho per aquesta via, doncs sempre podem trucar al 012 que ens pot informar, d'acord, del telèfon del gremi, per exemple, o també si tenim contractada una assegurança de la llar, doncs informar-nos si ens ho cobreix o si més no, si no ens ho cobreix, sempre ens pot donar un contacte. En cap cas, no ens llancem aquests adhesius que deia que s'ofereixen serveis a tort i a dret. I després, el que és molt important, que això també ens dona senyal de que realment estem davant d'un professional, d'una empresa rigorosa, per dir-ho d'alguna manera, és que, abans de tot, sempre recomanable demanar un pressupost. I en aquest pressupost hi ha d'haver doncs, les dades que dèiem abans de l'identificació de l'empresa, hi ha d'haver els serveis que ens inclou, és a dir, quin costarà aquest servei, quin és el cost total el cost de cada peça, i el cost final, i també que m'indiqui els recàrrecs, perquè què ens passa sovint també? Doncs que, clar, no és el mateix que a mi em passi una cosa d'aquestes a la tarda d'un dimecres que un dissabte al vespre. Ens poden cobrar per horari nocturn? Doncs sí. Ens poden cobrar de 6 del matí, de 10 de la nit, millor dit, a 6 del matí. Ens poden cobrar un dia festiu? Sí, també festiu. Però mai ens poden cobrar els dos recàrrecs alhora. Només un, d'acord? Si coincidíssim. O, per exemple, que no ens poden cobrar per motius d'urgència o allò que es deia disponibilitat immediata. Aquests conceptes estan prohibits pel Codi de Consum. Per això és important, des de l'agència sempre diem que és molt important estar, entre cometes, ben informat, en que tenim uns drets com a consumidors, però també tenim uns deures de saber certes coses. Per exemple, si comprem per internet, doncs també saber que disposem de 14 dies per desdir-nos del que hem comprat. Totes aquestes petites coses ajuden a fer una bona tria del servei o del producte que necessitem. I en aquest cas concret, com deia, és revisar molt bé aquest pressupost previ abans de contractar-ho. Sí. No precipitar-nos, llegim bé les condicions.
Perquè clar... Sí. Una de les coses que més crida l'atenció, no?, en aquest tipus de serveis són els preus desorbitats que ofereixen. Amb quin preu, aproximadament, podríem estar segurs de que no és una estafa, de que és real? Quins serien els preus que més aviat ens haurien de fer pensar que ens poden estar estafant?
Clar, d'entrada hem de dir que els preus són lliures, d'acord? Però, òbviament, sempre hem de ser conscients que hi ha d'haver unes forquilles. A veure, en aquest cas dels serrallers, el gremi, dels seus agremiats, va fer esmena una forquilla d'entre uns 60 i 100.000 euros quan és un dia entre setmana, i posa-li entre 100 i 300 quan són cap de setmana o a la nit.
D'acord.
Ens movem, per tant, una forquilla d'uns mínims de 100-300, o 60-300, millor dit. Clar, tot el que superi això ens ha de fer sospitar, però ho hem de saber. Per tant, com et deia, hem d'estar formats. Llavors, què passa? Que des de l'Agència Catalana del Consum, justament el Codi de Consum preveu una infracció que és els preus abusius, i és el que nosaltres perseguim des d'aquí també, amb el cos d'inspecció, que seria, es considera preu abusiu quan és el doble del preu mitjà. Però ja us dic que els preus són lliures i, per tant, els determina el sector. Però en el cas dels gremis de serrallers, la forquilla es mouria entre 60 i posa la banda alta 300 euros. Més no podem assumir més que tot això.
Clar, imagina't, aquest cas que hem sabut, no?, de la mare de l'actor i director Enric Cambray, parla de 955 euros i, a posteriori, 700 euros. O sigui, clar, parlem de una quantitat de diners impressionant en aquest aspecte, clar.
Sí, sí, efectivament, i a més en aquest cas va arribar aquí a l'Agència Catalana del Consum i us confirmem el que us deia, no? Que, i clar, primer, quan et trobes en una situació d'aquestes, el primer que has de fer és fer una reclamació a l'empresa, perquè moltes vegades les controvèrsies es resolen entre empresa i particular, i per tant no cal que intervingui l'agència ni cap organisme públic. Però si no resol, llavors és quan intervenim des de l'Agència Catalana del Consum i el que intentem és fer una mediació perquè s'arribi a un acord entre el consumidor i l'empresa. I si veiem que no s'ha complert la normativa vigent, doncs també és tramitat com una denúncia, perquè llavors el nostre cos d'inspecció miri a veure si realment aquesta empresa està actuant al marge de la llei. Però què passa? Que és que no podem contactar amb l'empresa perquè no existeix. I, per tant, aquí és on ens trobem que limitats des del punt de vista administratiu. És molt important estar format, saber que aquests preus són desorbitats i, sobretot, no precipitar-nos i consultar abans de prendre decisions, no?
Mm-hmm. Doncs Marta Rovira, subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum, moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes recomanacions i per alertar-nos, no, també d'aquestes possibles estafes perquè no ens tornin a passar. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
El canal de Balaguer, a la Noguera, s'ha buidat aquesta setmana per fer-hi tasques de manteniment i els tècnics han descobert una invasió de cloïsa asiàtica i musclo zebrat, dues espècies exòtiques que s'han retirat de l'espai i que se sumen també a altres conegudes de fa anys, com ara la carpa, el silur o la brema blanca. Sens dubte, una novetat trobar-ne tanta quantitat al canal de Balaguer, tal com asseguren els experts. Ara mateix parlarem amb la Clara Companys d'Ecos, la consultora ambiental. Parlarem amb ella perquè ens expliqui si és realment molt estrany, com diuen, aquesta troballa i doncs per què s'ha arribat fins aquí, per què s'han trobat tantes cloïsses asiàtiques i també tants musclos d'aquests. Clara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquestes tasques de manteniment, no? De que els tècnics han hagut de buidar el canal de Balaguer precisament per això, per aquesta invasió de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat. A què es deu això?
Bueno, primer tot comentar-te que en un principi aquests canals són de propietat d'Endesa i aleshores periòdicament el que fa és buidar els canals per a fer tasques de manteniment. Llavors, de manera prèvia a realitzar aquestes tasques de manteniment, nosaltres hem de realitzar rescat dels peixos que hi puguin haver. Això està regulat en normativa a nivell català. Aleshores, de manera prèvia, el que comentàvem, nosaltres realitzem les tasques de pesca elèctrica. Normalment, ja és habitual durant els últims anys trobar més volum d'espècies al·lòctones invasores que no d'espècies autòctones, però sí que enguany va ser una sorpresa al trobar tant volum de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat al canal de Balaguer-Terrens-Lleida. Eren espècies que havien vist al canal de Seros, que seguia més avall, però al canal de Balaguer-Terrens-Lleida, que és el primer tram, que capta l'aigua del embassament del partidor a Balaguer, en aquest tram sí que realment encara no havíem tingut constància, menys n'altres, de la presència d'aquestes espècies, de manera tan magnificada.
I se sap per què han arribat fins allà? Per què estaven allà?
Bueno, en un principi són espècies invasores que estan en expansió. Estem veient, és a dir, les espècies invasores són menys exigents en quant a condicions de qualitat de l'aigua que les espècies autòctones. I això els hi permet la seva expansió i cada cop que les espècies autòctones queden una mica com més desplaçades mm-hmm. i per aquestes espècies. Val? Llavors, com han arribat fins aquí? Doncs aquest canal, el que comentàvem, capta l'aigua de l'assumpte del partidor, de l'embassament del partidor. Per tant, l'aigua li ve d'aquí.
Mm-hmm. Al final, l'escalfament de l'aigua i totes les conseqüències del canvi climàtic tindrien a veure, oi?
Sí, en un principi el que hem comprovat és que, bueno, i això s'està veient, que en un principi la temperatura de l'aigua és cada cop més calenta i per tant fa que les espècies salmonícoles, que siguin algunes de les autòctones, com per exemple la truita, es desplacin en trams superiors i en aquest tram mig final del Segre hi ha com especialitats específiques primícoles i entre elles moltes invasores ho són, que són menys exigents.
Uh-huh. I hi ha alguna raó per la qual hagin sigut doncs, aquestes cloïsses i també aquests musclos, que siguin justament aquest dos tipus?
Bueno, són... En un principi, tant la cloïssa asiàtica com el musclo zebrat són espècies invasores que estan en plena expansió. Mm-hmm. En molts dels punts, al tram final del riu Ebre, de fet, ja hi ha molta presència de musclo zebrat. Mm-hmm. Per tant, tampoc no és sorpresa trobar-les aquí.
Yeah,
perquè estem veient en els últims anys que estan invadint altres ecosistemes.
I poden provocar danys a aquestes infraestructures? Perquè, clar, s'hauran eliminat per algun motiu, no?
Clar, en un principi, el que sí que provoquen són... Bueno, això s'ho havia explicat més segurament tècnic d'Endesa, que són els que gestionen el canal, però en un principi el que provoquen aquestes espècies, aquestes de cloïsses que trobem i de mejillón, és una disminució del rendiment de la infraestructura, una pèrdua de capacitat hidràulica, mm-hmm. que això es transforma en producció.
Clar. Clar, al final, doncs, aquí la informació que tinc no és que el musclo zebrat, per exemple, es detecta que comença a adherir-se als murs i a les parets laterals d'aquests canals, per tant, doncs, influiria significativament, no, en aquestes infraestructures. Les cloïsses, no sé quin prejudici tindrien, quin dany tindrien sobre aquestes infraestructures, però al final doncs, podrien perjudicar significativament, no? I comportar una davallada del rendiment hidroelèctric si se situen en reixes o parts on ha de circular l'aigua. En aquest cas, doncs, per aquest motiu s'ha buidat, però a partir d'ara hi ha encara el risc de que tornin a haver-hi, perquè la imatge és brutal, no? Hi ha milers i milers de cloïsses i de musclos allà enganxats.
Sí, realment, segurament, quan es torni a buidar pels treballs de manteniment del canal i del manteniment de la nivell estructural, i tornaran a haver segurament aquestes dues espècies. Amb quin volum i quina quantitat no t'ho sabria dir, però que hi seran, doncs, segur.
I serà...
Les espècies invasores, per desgràcia, no venen i desapareixen, s'acostumen a quedar-se.
Clar. I serà també més habitual de cara als anys vinents.
Sí, segurament, de cara a un futur, quan tornen a buidar per tasques de manteniment del canal, doncs segurament ens trobarem aquestes espècies junt amb les altres que ens acostumem a trobar, com el silur, el que has comentat, el silur, la carpa i d'altres espècies que ja són habituals de trobar-nos-les, doncs segurament trobarem presència de cloïssa i de musclo zebrat.
Mm-hmm. I, per exemple, la cloïssa aquesta que apareixia, un cop s'ha tret d'allà, s'ha pogut vendre o on ha anat a parar?
No, en un principi les espècies exòtiques i les alòctones, les invasores, quan per llei s'han de treure i sacrificar.
D'acord.
És a dir, a nivell de peixos nostres, per exemple, el que fem és els portem a sacrifici com a un exemplar més de cadàver d'animal, si són grans i en funció del seu tamany i del volum, o bé, si són petits, es poden utilitzar-se com a aliment per a centre de recuperació de fauna de Baikal. Mm-hmm. Però en un principi sempre el destí és sacrifici d'una espècie invasora.
Clar. Doncs, Clara Companys, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs, aquest buidat, no?, que hi ha hagut al canal de Balaguer i doncs, aquesta invasió de cloïsses asiàtiques i també de musclos zebrats. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, de res. Adéu, bon dia.
I ara volem parlar amb el Josep Anton Ortiz, que és pagès de Torrebesses, al Segrià, i que ha presentat un oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música i amb un resultat, diu, molt beneficiós. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica com influeix aquesta música a les plantes i a l'oli, concretament, i com és que té doncs, aquesta afició, d'on li ve. Sobre el tema parlem amb ell. Josep Anton, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, el primer que llegim de tu és oli cultivat amb música. Això ja crida moltíssim l'atenció. I el primer que volem saber és en quin moment et planteges o penses que això pot ser útil, no? I que pot influir en la qualitat de l'oli, en aquest cas.
Bé, jo crec que caldria situar-se a Torrebesses, que és un entorn especial, és un poble que té moltíssim patrimoni, i dona la casualitat que aquí, a Torrebesses, hi ha la finca, la torre, on vivia l'il·lustre Emili Pujol, un músic internacional, una persona amb habilitats especials de la guitarra, que tots coneixem, i ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Bé, dona la casualitat que, bueno, ens vam enterar i vam arrendar esta finca per 20 anys, no? Clar, allí on vivia Emili Pujol, la veritat és que ens semblava que no sé, que havíem de rendir-li un homenatge, no? El paratge és preciós, és una vall molt única. I vam decidir, ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar, pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, algunes cantants i cantautors que són especials per nosaltres, com, per exemple, la Montse Castellà, que és una noia que pues, ens agrada molt sentir-la, no? I altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix. I així, bueno, crec que hem arribat pues, en un producte molt, molt, molt especial.
I quins canvis heu notat, per exemple?
Bé, nosaltres els primers canvis els vam veure les plantes, no? La reacció de les plantes, i nosaltres, a veure, és el sisè any, la sisena collita, aquest any ja és la certificació en ecològic, i el que veiem és a les plantes un estat especial, i ho notes. Els pagesos notem quan les plantes estan bé, sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosechat, hem fet la primera premsada, la vam fer el 14 d'octubre, i el Josefina Aran, que és la catadora del panell d'olis oficial del departament, l'ha provat, i juntament també amb amics i amigues seues, ens diu clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten. Per exemple, dir una anècdota, no? Té sabors avellana, que no és normal en un oli, no?
Sí.
Es noten coses, no? Aromes, olors... crec que val la pena provar-ho. A vegades les forces molen a explicar un producte que esteu i algú pot pensar que, evidentment, que estàs dient pues, totes les excel·lències, no? Però jo crec que s'ha de provar i realment veure si les persones noten també aquest fet, no? Aquest fet especial, diferent, exclusiu, que ningú té a les Terres de Lleida. Mm-hmm. Per tant, us convido a provar-lo.
Clar, tu mateix dius que les plantes, tot i no tenir orelles, senten la música i és a través d'una ona física que viatja per l'aire i que doncs, la poden detectar, que els resultats són ben visibles. Llavors, clar, hi haurà gent que pensarà, ostres, això no és possible, no sé què, però tu assegures que sí, no? Que els resultats són molt beneficiosos i que realment és així, que noten la música, i en aquest cas, com deies, una música més aviat clàssica, no?
Bueno, suau, agradable als oïdos. Pensem que les plantes, evidentment, no tenen sistema nerviós, però sí que actuen per vibracions. Hi ha publicacions, La vida secreta de les plantes, no és un llibre que s'ha fet famós, i estudis, sabem que la música és beneficiosa per els animals, les vaques, les gallines, evidentment, les persones ens encanta, però sí que és cert, hi ha estudis molt clars i molt concrets, que una música agradable, una música de Mozart, fiques una planta ornamental, i la veritat és que és espectacular. Si assíduament ho fas, ho notaràs. Al igual que si fiques una música estrident, sirollosa, amb molt volum, pots arribar a carregar-te una planta. I és molt clar. El que passa és que de vegades no parem a fixar-nos en aquests detalls, no? Uh-huh. Però és cert que la música el que ens està donant és un producte que jo penso que té una mica de, el que diríem, ànima, no? Té una personalitat pròpia i jo el que us emplaço és a provar-lo. perquè a vegades les paraules, com deia abans, se les emporta el vent, no?
Exacte.
Però que per tant, proveu-lo i després parlem.
Tant de bo el puguem provar. Quantes ampolles has pogut fer fins ara, més o menys?
Sí. La finca és gran, té 31 hectàrees i mitja. El que hem fet és una primera premsada molt exclusiva, de 700.000 botelles, de mig litro. El preu de la botella són 15 euros i la veritat és que el producte és igual. Després vindrà una altra collita, que és un oli, que serà un oli més madur, també de molta qualitat, i vendrà en garrafetes de llauna de 3 litros, no?
Uh-huh.
Bé, doncs jo crec que tindrem algo molt exclusiu i algo que serà diferent i a un preu més assequible. Per tant, ara podem aprofitar aquestes primeres ampolles i després anirem a la collita d'un oli més suau, més madur.
Exacte. Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest oli que amb tanta estimació fas, no? Perquè es nota que t'agrada el que fas i com cuides a les plantes amb aquesta música. Estarem encantadíssims de provar-lo, t'he de dir. Moltíssimes ganes ara, a més, després d'escoltar-te i que continuï així, que continuï aquesta música, no? Amb aquest oli tan especial aquí a Torrebesses del Segrià i que tothom vingui a provar-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, i que la música ens acompanyi.
Exacte, això mateix. Merci.
Adéu-siau.
I d'aquí una estona, aprofitant de que ja han començat les rebaixes, volem parlar del plaer que ocasiona omplir la cistella de la compra. Però compte, perquè això passa, sobretot si es fa de manera virtual.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de la dopamina i de la cistella de la compra aquí, al matí del cap de setmana. Omplir la cistella de la compra d'una pàgina web de productes durant dies i dies sense arribar a pagar. Ho fan molts consumidors i encara més en períodes de rebaixes. Ara, investigadors de la UOC han descobert que posar productes a la cistella en línia allibera el servei dopamina, un neurotransmissor conegut com l'hormona de la felicitat, perquè proporciona una sensació de plaer. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb l'Anna Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, sorprèn la idea de que sigui posar els productes a la cistella però sense arribar a comprar-los, no?
No, és molt habitual, eh? No és una cosa que sigui estranya.
Uh-huh. I què és el que provoca?
A veure, depèn una mica què és l'objectiu que tingui la persona. A veure, d'una banda, evidentment, aquesta sensació que comentaves, no?, de dopamina, diguem-ne, de poder o control, no?, que és una cosa que m'agrada, compro... O sigui, com que jo tinc una mica la capacitat de prendre la decisió i al final arribar o no arribar. Això és important, d'acord? ¿Vale? Otra molt que hi ha, diguem-ne, que diguem directament el que està buscant o està una mica tantejant el mercat, és a dir, vull comprar un producte, no és molt urgent o és urgent però me l'he de mirar amb calma, i el que fa directament és simular tota la compra i visualitzar el preu. I potser estigui alhora comparant diverses cistelles de la compra o el mateix producte en diferents planes web.
Mm-hmm. I això el que provoca és aquesta hormona de la felicitat, no? Aquesta sensació que comentes, potser de control, de satisfacció, però quines parts del cervell s'activen en aquest procés de compra? La famosa dopamina, no?
Aquesta sensació de control, evidentment, està molt lligada al que diuen de la dopamina, o sigui, aquesta sensació de... em sento o em trobo feliç a vegades perquè he simulat la compra i soc jo qui porto el control, ¿vale? Però moltes altres vegades és allò de que tu estàs simulant la compra. Ara, per exemple, ha arribat o han tingut el Black Friday o han tingut el Cyber Monday també. Molta gent està anticipant, per exemple, les compres del Nadal i de fet aprofita aquests períodes de rebaixes o de... fins i tot períodes bullides tan portant ja un mes de rebaixes, per exemple, per avançar les compres del Nadal. Aleshores, doncs, entens, en calma, em miro on trobo la millor oferta. I poso, per exemple, un exemple, jo he de comprar un producte i agafo la plana web d'Amazon i perfectament puc estar buscant el mateix producte a Amazon a Espanya, a Amazon França i a Amazon no sé què, però és un market. I estic mirant la mateixa oferta, que pots arribar igual a casa, igual tinc les mateixes despeses de transport en diferents llocs i trobo perfectament diferències en el preu o fins i tot diferències en quant al temps de transport, no? M'arriba a la casa demà o m'arriba en 2 setmanes, per exemple. Clar, estic simulant, clar, jo he simulat la compra fins al final, però clar, jo no arribo a pagar.
Clar.
Després, per la decisió.
Clar.
Sí, moltes vegades aquesta comparació. Altres vegades he de fer la compra i tinc 2 planes web obertes. I pot tornar a posar-te el cas d'Amazon, no sé, he de comprar llibres dels col·legis, Amazon i per exemple, tinc oberta la plana de la casa del llibre. ¿Vale? I estic simulant. I en aquest sentit, per exemple, és molt curiós, i si fas la prova veuràs, que Amazon treballa amb preus dinàmics. És a dir, d'alguna manera, en tot el tema de les cookies, està controlant les cerques d'informació que estem fent en el mateix moment en altres planes web. De tal manera que si un llibre, per exemple, hi ha una petita diferència respecte a l'altra plana, ens acaba igualant el preu. De tal manera que al final, doncs, si el preu és el mateix i les condicions que em porta Amazon són millors, doncs al final acabo comprant a Amazon. És a dir, aquesta diferència de 3 euros que abans tenia Amazon i que deia, ostres, jo vaig a la casa del llibre, doncs directament fa la compra a Amazon. Però perquè en temps real m'està ajustant els preus, ¿vale?
Mm-hmm.
Aquesta és l'opció.
I ara parlaves, no, de quan ja es compra, no, a la cistella de la compra. Pot ser que també hi hagi un efecte contradictori aquí, un cop ja s'ha comprat, que es reba el producte i hi hagi, doncs, una mica com d'empenediment, no, de considerar, per exemple, que la despesa ha sigut innecessària, que no ho hauríem d'haver comprat. Això també passa o normalment no?
A vegades passa, el que passa és que, a veure, quan tu, diguem-ne, deixes el producte en la cistella, és perquè al final no acabes de prendre aquesta decisió, és a dir, perquè al final, revis tu, t'entenies abans de fer el pagament, perquè estàs dient, realment el necessito? O fas una parada, diguem-ne, després d'aquest break, deixo el producte carregat a la cistella i directament demà se'n deixa la plana, perquè a vegades les planes directament es posen com un rellotge de, mira, tens 20 minuts el producte carregat a la cistella i si en 20 minuts fas la compra directament s'elimina de la teva cistella.
Mm-hmm.
¿Vale? Mm-hmm. Aleshores, a vegades, clar, aquestes mesures de pressió sí que es poden portar a fer la compra sense estar totalment segurs i al final podem penedir-nos, no? Però moltes vegades també la decisió de compra no és aliment un altre, també la prenen en funció de que després tinguessin la possibilitat de retornar el producte si no ens acaba d'agradar. Per exemple, he comprat un producte que és una cosa, per exemple, en Amazon. Que moltes vegades, per exemple, diem, volen retornar el producte i dir, mira, el pots retornar sense cap mena de cost zero, aleshores dir, mira, si no et torna a passar res, em tornarà el diner, i sense cap mena d'explicació. És que al final no m'ha agradat, o el producte ha arribat malament, o no sé què em fa falta, per ja, vale?
Mm-hmm.
A vegades sí que tenia aquesta possibilitat, però normalment l'emprenedor, si tu deixes el producte carregat a la cistella i no tens la possibilitat de reprendre demà la compra, doncs igual realment és que no acabes ni l'acabes de fer. Llavors, sí, és per això que moltes empreses el que fan és que, diguem-ne, intenten pressionar en aquest últim pas, perquè un cop has pres la decisió, diguem-ne, facis l'últim pas, que és la compra. I llavors, sí, et poso un, no sé, imagina que has de ser el justici de la compra i, doncs, acto seguit, no sé, han passat de 20 minuts i no amb tal, i reps un missatge de correu electrònic i et diu, escolta, recorda que tens la... aquest producte és carregat i no s'ha acabat, no, no s'ha fet l'últim pas. Mira, casualment et posem una promoció del 10% del preu, o sigui, et fan una petita rebaixa i et pots comprar. Clar, aquest atractiu del preu més atractiu, és a dir, aquest atractiu de que la promoció, vale, aquest descompte que estan fent el preu, o aquest, dic, aquesta pressió del rellotge, o queden tres, només tres unitats, perquè justament avui dos persones mentre tot estan buscant han comprat el producte i ens queden 100 unitats. Aquesta pressió de s'esgotarà el producte, m'estan fent un millor preu, arribarà un temps, vull dir, aquest premi o aquesta pressió que porta sí que pots furtar, no, prendre decisions.
Clar.
No, no correctes o no realment meditades,
exacte.
Però responsable després hem de dir-nos, vale?
Aquest és el que es diu, doncs, la immediatesa aquesta, no? De voler aquesta... comprar-ho ràpid, de rebre-ho també ràpid, no? Perquè també sí. Mirem una mica els plaços d'entrega i de més. I doncs les empreses utilitzen aquestes estratègies, no? Estratègies per incentivar, doncs, aquest consum.
Correcte.
Uh-huh. Això sí, no és igual omplir la cistella que omplir... la llista de favorits, oi? Els preferits.
No.
En aquest cas, sí que és veritat que es nota una mica de diferència, que d'una manera és com que ho tens més a mà, no? I en canvi l'altra sí. Ho tens com més aparcat.
L'altra és una mica la llista de fitxos, no? M'agradaria, igual me'l penso, tal, o no em fa falta ara. També una mica pensa't una cosa, pensa que quan tu estàs carregant a la cistella d'alguna manera... a la contrapart, no? A l'empresa, que ja estàs diguem-ne descomptant una unitat, és a dir, tu tens el magatzem, imagina't que tens el magatzem 100 unitats, que si tu carregues la cistella directament durant un temps, durant 5-10 minutets, que és el que suposadament triguen en fer-se la compra o el pagament i tal, doncs aquesta unitat està com una mica compromesa. Clar, si tu la unitat aquesta es queda carregada i després la cistella queda una mica abandonada i tal, clar, l'empresa tampoc pot tenir compromès 25 productes quan igual hi ha gent que l'està demanant i va una miqueta corta d'unitats, vale? Per això també aquesta presa de, escolta, queden, no sé, jo, per exemple, a mi m'ha passat que estava intentant fer una compra d'un producte corresponent i allà de, mira, m'ha de dir una estona, me lo miro. I aquí una estona és igual de que dos
ja
minuts.
No,
i quan arriba, des, mira, ja has quedat sense reina. O sigui, en aquesta situació, vale? O sigui, que sí que pressionen en aquesta cosa.
Uh-huh.
Llavors la llista de, bueno, mira, tu poses la llei i igual, és com la llista del Sara, bueno, però és que és possible que quan tu tornes a buscar que tu ja estigui, o sigui, ja ni estigui.
Sí,
o
sí, ja, sí.
Perquè la rotació d'aquests productes són molt altes, amb molta venda i amb poques unitats, vale? Però és una mica base, bueno, mira, com me lo miraré en el futur. L'altre és que, suposadament, és que volem comprar-ho ja.
Uh-huh. I tot això s'accentua, doncs, en aquest període, no?, en Nadal... rebaixes i també després de Nadal, no?, que comencen les rebaixes una mica més grans, però sobretot ara, no?, que la gent compra moltíssim.
Clar, ara pensa, o sigui, és que clar, tindrem uns ja seria unes dades que, clar, que són el tema dels regals, i molta gent anticipa la compra primer per el tema del preu i també segon per el tema de l'enviament, no?, allò de que, bueno, de que el producte està igual, està arribant de, no sé, de la botiga del costat, que t'està arribant des de Xina o des dels Estats Units, i clar, es comporta uns temps i uns preus. Aleshores, si jo ara trobo una millor oferta, i a més m'estic garantint que el dia 24 o el 31, o quan vulgui donar el producte, estarà, doncs, millor. És que al final ho he de comprar. O sigui, és aquesta de comprar. Les rebaixes, doncs, també hi ha molta gent... O sigui, és una mica de... Realment, la compra al Nadal cada vegada es fa menys, no? O hi ha gent que anticipa, és a dir, arriba Cyber Monday o Black Friday i anticipa la compra, i hi ha gent que al contrari, que diuen, mira, els Reis són el dia 6, doncs mira, t'esperes una mica, perquè si són família, diguem, proper, t'esperes el dia 8, que és les rebaixes, i és que te'l puc comprar, o te compro el que vulguis, o torna a tarda de regals, i vas, o sigui, en aquesta situació, ¿vale?
Exacte.
Però sí, que realment, perquè és un millor preu, i el preu és un element que afecta la compra.
Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta cistella de la compra i d'aquesta dopamina, no?, de l'hormona de la felicitat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
El Servei Català de Trànsit, juntament amb Mossos d'Esquadra i l'empresa concessionària A+, han fet aquest any 1.230 controls de vehicles pesants, camions i autocars per inspeccionar-ne la ITV i altres condicions per circular. D'aquests, un 37% incomplia alguna mesura. Per exemple, presentava problemes ambientals, d'electrònica o de visibilitat, mentre que el 63% ho tenia tot en regla, una tendència que el 2022 era al revés. El 2022, Trànsit es va trobar que el 60% presentava algun incompliment i per això va intensificar aquests controls. Ho ha indicat el seu director, Ramon Lamiel, preguntat pels controls que es fan d'ITV.
Però el 22, la tendència era al revés. El 60% incomplia i el 40% complia. I ara estem al revés. Ara és 40% incompleix i 60% compleix. Per tant, segurament aquests controls que els vam intensificar, perquè eren uns controls que ja es feien, ja feia anys que es feien, que els vam intensificar, també han ajudat a la millora dels vehicles.
Tot arran de l'accident d'aquest mes d'un autocar a Portea, l'Alta Cerdanya, que tenia aquest document caducat des del 2023. Aquests són els tipus d'incompliments que es detecten en controls de vehicles pesants.
Hi ha temes ambientals, hi ha temes de visibilitat, hi ha temes de l'electrònica, hi ha temes... Llavors es marca que hi ha un incompliment, no? És com quan passes l'ITV, tots uns ítems que tu et revisen, que ens acompanya Plus en aquestes revisions, que és un concessionari de les ITVs, ens diu, doncs, quin incompliment és. I ho tenim classificat per diferents motius.
De la mateixa manera, el responsable de trànsit també ha explicat el que passa amb els vehicles que presenten algun incompliment.
Aquests camions tornen a la casella de sortida i, per tant, se'ls demana que passin un ITV amb tots els ets i uts, no? I que, per tant, revisin allò que no va bé i que vagi bé, no? Com quan tots nosaltres no passem l'ITV, que hem de tornar-hi amb les modificacions fetes, doncs exactament igual.
Per tant, Lamiel ha apuntat que intensificar els controls en els últims mesos segurament haurà ajudat a la millora d'aquests vehicles. El Departament de Salut ha començat des de fa uns dies a enviar missatges a les famílies amb nens de 6 a 8 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona per instar-los a immunitzar-se amb la quarta dosi de la vacuna de la polio, si és que no la tenen posada. En total, es va estimar que s'enviarien uns 25.000 missatges i, a més, l'Agència de Salut Pública ha enviat una carta als centres de salut demanant-los que facin un recompte dels nens no vacunats de la polio que tenen en els seus sistemes. Aquests moviments arriben després de que s'hagi detectat el virus a les aigües residuals del Besòs. Per parlar sobre què és la polio i conèixer més en profunditat el tema, en parlem amb la doctora Judit Villar, que és coordinadora de la Unitat de Malalties Importades de l'Hospital del Mar, cap de secció de malalties infeccioses i metgessa adjunta de malalties també infeccioses. En parlem amb ella sobre el tema. Doctora Villar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem abans de res de la polio, no?, que es va detectar el virus a les aigües residuals del Besòs. Què és, bàsicament, aquest virus?
Doncs el virus de la polio és un virus que es va detectar ja, bueno, al període egipci, o sigui que és tan antic com la humanitat. De fet, és un virus que afecta sobretot a les persones, a l'ésser humà, i que ha costat molt d'erradicar, s'ha pogut erradicar gràcies a la vacunació. És un virus que va fer molts brots al llarg de la humanitat i que es transmet per contagi fecal oral, que diem, o sigui, per ingesta, bàsicament. Afecta el tub digestiu i el 99% de les infeccions habitualment són asimptomàtiques, però en un 1% el virus el que fa és que pot anar al sistema nerviós central i el que fa és afectar a que diem la motoneurona i donar diferents tipus d'alteracions motores, tipus des d'una paràlisi menor, reversible, a lesions més greus que poden quedar amb seqüeles. Per això és algo excepcional, menys d'un 1% dels casos de la infecció.
I afecta a tothom d'igual manera o més als nens? Perquè, clar, si parlem d'aquesta vacunació, està centrada particularment en els nens, no?
Sí, habitualment el virus s'ha aconseguit erradicar perquè quan amb les campanyes de vacunació massiva i també els peixos són els adults, com habitualment afecta als nens, normalment les dones embarassades passaven els anticossos al recent nascut i lo protegien. Clar, aquí el que ha passat és que ara durant molt de temps, com el virus havia deixat de circular, doncs han començat a haver casos en països on les campanyes de vacunació no s'han fet bé, tipus doncs, Afganistan o Pakistan, que seria el virus salvatge, i després també els casos que s'han detectat més recentment són casos derivats de la vacunació, en el sentit de que la vacunació s'ha fet massivament amb un virus que és atenuat, no és mort. El virus s'ha eliminat per l'orina dels nens vacunats i en poblacions que han estat malament vacunades, o sigui que hi ha hagut pocs casos de vacunació i per això el virus ha pogut circular, aquest virus eliminat per els nens vacunats, el virus ha mutat i s'ha transformat de nou en un virus potencialment agressiu. I per això s'estan reforçant no solo les campanyes de vacunació en nens que no han estat vacunats completament, sinó també en viatgers que van a zones on ha tornat a circular aquest virus que seria no el salvatge, sinó aquell virus derivat de la vacunació, que diem.
Clar, s'han enviat uns 25.000 missatges, no?, per tal de posar-los aquesta quarta dosi de la vacuna als nens entre 6 i 8 anys, però si no tenen la vacuna, què és el que els hi pot passar a aquestes criatures que estan sense vacunar?
Doncs en un 99% dels casos, res, perquè és una malaltia, com he dit, que és asimptomàtica, com qualsevol virus, pot donar un quadre de febre, malestar general o pràcticament res, però en aquest 1% pues, podria donar afectació neurològica en aquest sentit, no?, d'afectació motora, i podria deixar seqüeles, i per això s'ha de reforçar la vacunació. Sí, perquè és molt raro, però podria ocorrer, i per això pues, la vigilància epidemiològica ha fet la seva feina, que és detectar, com ja es va fer en screening d'aigua residuals, per trobar no sol aquest virus, sinó moltes altres malalties que es testen habitualment, i en el moment en el que es detecta, no solament aquí, als Estats Units, etcètera, doncs el que es fa és reforçar les campanyes de vacunació.
I en adults afecta també d'aquesta manera? Té els mateixos símptomes, entre cometes, encara que dius que és asimptomàtic, però té els mateixos efectes o afecta en diferent manera, o bàsicament doncs, és quasi impossible que un adult l'agafi?
És molt difícil. Habitualment és una infecció que com dic, són nens que s'estan desenvolupant i és precisament els que són més atacats en adults. És una malaltia que, evidentment, es poden infectar i pot afectar de la mateixa manera, habitualment asimptomàtica, però en un percentatge podria donar lesions motores. De fet, també vacunem els adults que van a zones de risc on hi ha rebrots de polio. Però sí que els nens també, perquè per el tipus, sobretot els nens petits, que tenen molta més, menys higiene, no?, en el sentit de que aquesta afectació que es dona de tipus oral fecal, no?, que es toquen entre ells, tenen molt més contacte, menys higiene quan fan les deposicions, etcètera, són els nens que estan especialment en risc d'infectar-se. Els adults tenim més cura de la higiene de mans, tenim més cura també entre nosaltres, no? No tenim tant contacte persona a persona i és molt més difícil que es produeixin aquests focus d'infecció com els nens. Però potencialment les lesions que podríem tenir serien semblants a les dels nens, sempre parlem d'aquestes excepcions d'afectació neurològica.
I quin tractament té si contraus la polio? Com es cura?
Doncs hi ha un antiviral, però que no es fa servir extensivament i que, de fet, pues, està en estudi, però que es podria administrar en casos excepcionals, però a dia d'avui és un virus que, com molts virus, pues, no té un tractament específic. Per això, el que s'ha de fer és la vacunació i la prevenció, que és el més efectiu en aquests casos.
D'aquesta manera no tindria tractament? S'aniria sol o què és el que passaria?
Sí, habitualment, com he dit, el 99% de les infeccions són asimptomàtiques, per tant, el virus passa, no t'enteres i et deixa immunitat. Hi ha diferents tipus, però bueno, en principi et deixaria immunitat. I si tens el cas de que, no, que es detectés una infecció sintomàtica i greu amb l'incidència de la motoneurona, pues es podria valorar demanar un antiviral específic. I si no, pues moltes infeccions, aunque tinguin símptomes neurològics, s'autoresolven. O sigui, no s'ha de donar un tractament específic, però sí que és molt important tenir en compte que, no, que a pesar de la excepcionalitat, o sigui, no volem alarmar ningú amb aquesta malaltia, ni tampoc dir que deixarà seqüeles, ni que tindrem, no, casos ara de polio aquí a Espanya. El que hem de pensar és que habitualment s'autocura, diguem, no? El cos l'elimina i no cal cap tractament. Però, bueno, en casos excepcionals es podria valorar l'antiviral. Com dic, el més important és la prevenció.
La prevenció. Doncs, Judit Villar, doctora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos què és aquest virus, d'on ha sortit i el que s'ha de fer, que és el més important, que és aquesta prevenció i sobretot, vacunar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Quant de temps estem disposats a esperar per un taxi? 10, 15, 30 minuts? A vegades trobar un taxi en una gran o mitjana ciutat pot ser una cosa complicada de nit o algun cap de setmana. Acudir a una parada o telefonar a la central per demanar directament un sol ser una possible solució. Però també pot passar que de cop i volta aparegui una llum verda al fons del carrer. Sempre s'acaba trobant, però no obstant això, hi ha una part de la població espanyola que no té tanta sort amb els taxis. I és que l'espera d'un taxi adaptat és una carrera d'obstacles de molta paciència i dificultats perquè n'hi ha molt pocs. És més, aquesta espera pot arribar a ser de 2 hores i mitja o que mai arribi a aparèixer un vehicle disponible qualsevol dia i a qualsevol hora. Avui parlem de les persones amb discapacitat que necessiten aquest taxi adaptat. En teoria, el 5% dels taxis haurien de ser accessibles segons l'ordenança municipal de grans ciutats com Barcelona, però això no es compleix. El dia a dia d'una persona dependent i que ha d'agafar un taxi és un veritable patiment. Com dèiem, per llei, el 5% dels taxis a Barcelona haurien de ser adaptats, però actualment l'oferta se situa al 3,6%. A més, cal destacar que, tot i que es troben per sota del llindar mínim, s'han multiplicat gairebé per 4 des del 2018, quan només hi havia 97 llicències per mobilitat reduïda. Ara hi ha 374 vehicles d'aquest tipus que circulen per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i els propis taxistes asseguren que la ciutat no està pensada per les persones amb mobilitat reduïda. A més, afegeixen que els respatllers els fan malbé l'esquena en anar amb cadira de rodes dins del cotxe, que han de fer trajectes molt llargs i que els carrers de Barcelona són molt caòtics per poder descarregar els usuaris de forma segura. La Pilar Guinovart s'ho troba en el seu dia a dia i explica que per sol·licitar un taxi del servei porta a porta cal plantar-se davant de l'ordinador 48 hores abans del trajecte, sense comptar caps de setmana.
Per demanar un taxi adaptat, per jo utilitzar-lo, he de trucar en 48 hores, és a dir, 2 dies abans, per exemple, si jo el vull el divendres, dilluns al matí a les 8 ja m'he de posar a trucar. Aleshores, a les 8 del matí del dilluns està col·lapsat, tot està col·lapsat a la centraleta, perquè som Barcelona és molt gran i són milers de persones.
Sí.
I anem allà a trucar, a trucar, a trucar. Doncs un dia me puc estar 20 minuts, amb una mica de sort, un altre dia mitja hora, clar, al final els aconsegueixo.
I és que diversos usuaris protesten contra aquest horari tan estricte que han de seguir per emplenar un formulari en línia i denuncien que després d'emplenar la sol·licitud amb els punts de partida i la destinació, els arriba un correu dient que no hi ha taxis. A més, una altra opció és fer la petició per trucada, però suposa llargues cues d'espera al telèfon sense èxit. Per això asseguren que els prenen el pèl i que quan es queixen la resposta que reben és que és un servei que funciona quan tenen taxis disponibles. La solució, en aquest cas, és pagar-te'l tu mateix.
demanes el taxi i te'l pagues. Però perquè aquests que estem dient, això que estem parlant de que és la centraleta que està col·lapsada, tot això, només paguem el mateix que val un bitllet de metro o d'autobús. I al vagi de Barcelona. Clar, si jo me'l pago ja no.
El Servei de Transport Especial va dirigit a les persones que compleixen els requisits per tenir la targeta blanca, és a dir, les persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat reduïda. La normativa es va aprovar el 2009, quan hi havia 24.600 persones que complien els requisits, una xifra que ha augmentat un 87% fins a arribar a 46.000 titulars de la targeta el passat any 2023. Tot i això, el nombre de persones que han arribat a accedir al servei és una xifra molt més reduïda en els dos anys, 3.115 persones el 2009 i 5.147 l'any passat. No obstant això, per evitar llargues hores d'espera, recorren a empreses de serveis adaptats com, per exemple, Taxi Amic. La companyia permet reservar hora d'anada i tornada amb una antelació de 24 hores i només requereix un missatge de WhatsApp sense formularis ni cues al telèfon, però el preu, en aquest cas, també canvia. Ho explica Jordi Galván, gerent de l'empresa Taxi Amic.
Som l'única empresa, l'única emissora de la ciutat que té el 100% de la flota adaptada, no? Òbviament, un vehicle que ja només per volum ja pot costar molt més que un vehicle convencional. Després té el problema de l'adaptació i tot això encara és molt més. Avui en dia, pràcticament, quan un taxista el vol canviar el vehicle, que el té que canviar perquè li pertoca, li pot anar gairebé al doble d'un vehicle actual de híbrid o elèctric, amb l'afegit que aquests vehicles grans actualment encara no estan molt desenvolupats els elèctrics ni els híbrids, no? La tarifa, de fet, és la mateixa, perquè els taxis funcionen en taxímetre igualment. L'única diferència és que hi ha uns mínims, no? Un mínim de recorregut. Hi ha uns valors que són diferents. Però a l'hora de recorreguts llargs, és el que compta el taxímetre. En aquest aspecte és tot igual que un taxi habitual.
Una dedicació que tenen ells, però no la resta de vehicles en una ciutat com Barcelona, que encara, malauradament, no està del tot feta per les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les emissores, suposo que qui menys té algun adaptat, però aquest servei, vull dir, però no estan dedicats a això. Vull dir que quan tindrà cotxes adaptats, però igualment estan fent altres serveis, no? No estan exclusivament per aquesta qüestió. Clar. Nosaltres, com tenim que cobrir serveis dels ajuntaments de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, d'Hospitalet, és una altra qüestió, perquè tenim tot, la dedicació és constant, no?, amb ells. Bueno, Barcelona, de fet, fa molt, de fet, per l'adaptat, perquè a nivell de carrers i tot això, i d'accessos, i autobusos, i ascensors per metro i tot això, està fent molt, el que passa que mai és suficient, realment, no? El que sí que dificulta a nosaltres, a nivell de circulació sí que ens dificulta molt.
Per tant, una situació molt complicada avui en dia encara per les persones amb mobilitat reduïda que no es poden moure lliurement per ciutats com és Barcelona. Fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Espero que acabeu de passar un molt bon diumenge i que, doncs, no caigueu en aquesta grip que, malauradament, ens està gairebé tombant a tots. Espero que estigueu bé i que acabeu de passar un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.